Bona nit a tothom. Bé, aquestes setmanes ens hem trobat amb una sèrie d'esdeveniments que ens han fet pensar i d'algun d'ells en parlarem aquesta nit. Bon any, en primer lloc, ja tornem a ser aquí al nostre primer programa de l'any 2013, on tornarem a reactivar el nostre particular programa d'anàlisi de la realitat social. Per als que no ho recordeu, en el nostre últim programa de l'any vam tractar el tema del sistema sanitari i els impactes a la salut de la nostra societat. Gràcies al Pedro Gallo, investigador de referència en aquest camp i docent de la UB, vam aconseguir aprofundir en aquest complex tema i ens va esclarir tots els nostres dubtes. Bé, aquest programa ens va permetre conèixer més en profunditat tot el que té relació amb aquesta problemàtica relacionada amb les retallades en sanitat i quins efectes hi poden haver si no es té en compte, i a més vam conèixer quines possibilitats alternatives es podrien plantejar. Bé, us vull recordar que he disposat del podcast per aquells que no hagueu pogut escoltar-lo. Com no pot ser d'una altra manera, avui tractarem un altre tema, però abans de continuar cal donar algunes informacions importants. Primerament, recordar quins canals tenim per tots aquells que vulgueu participar al llarg de tot el programa. Disposem de correu electrònic, lupanma@gmail.com, i també tenim Twitter i Facebook. Tots aquests espais són fàcils de trobar buscant Lupanma tot junt, sense espais. També cal dir que el nostre primer programa de l'any, i com diuen, l'entrada a l'any porta canvis. A partir d'ara, Lupanma serà un programa de 2 hores, de 8 a 10. I ho farem des dels nous estudis de Radio Ateneu del Clot a l'Ateneu del Clot. Felicitar a tots aquelles persones que heu fet possible disposar d'un estudi com el que tenim aquí, que és certament ampli. A més, i com molts ja sabeu, també tenim nova web, que és www.ateneudelclot.com/ràdio. I allà és on podreu trobar les informacions sobre Radio Ateneu. A més, si no ens voleu escoltar en directe, ho podeu fer per la mateixa web o des del portal TuneIn Ràdio. Simplement ens heu de buscar com a Radio Ateneu del Clot i allà ens trobareu. Bé, un cop fetes les informacions, cal que tornem a lo nostre. Quin serà el tema d'aquesta nit, el primer Lupanma de l'any 2013? En aquest programa hem volgut tractar un tema que posa en evidència la dependència en les noves tecnologies. Estem sotmesos a un hardware, a un software i a unes xarxes de comunicació, i es pretén entrar a formar part de la societat occidental del segle XXI. És evident que podem entrar-hi. Però no vull tampoc ser tan determinista, però el que sí que és cert és que aquells que no podem entrar-hi se'ls col·loquen en una posició desavantatjada enfront dels que sí que hi tenen accés i que actualment s'ha de poder disposar d'aquests recursos per poder estar informat i competir en una societat efímera i en constant canvi. La denominada bretxa digital o la infoexclusió és una realitat que tenim tant al nostre entorn més directe com és la nostra pròpia ciutat, com a un nivell superior, que seria entre els diferents països del món. Aquí va una definició. Segons la Organització per a la Cooperació i el Desarrollo Econòmics, OCDE, la bretxa digital se refiere al desfase o divisió entre individus, hogares, àrees econòmiques i geogràfiques con diferents nivells socioeconòmics con relació tant a les oportunitats d'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació com a l'ús d'internet per a una àmplia varietat d'activitats. Segons una notícia del periòdico del desembre del 2011, la bretxa digital entre Espanya i la media de la Unió Europea sigue aumentando, ja que según el indicador de la Sociedad de la Información del tercer trimestre del 2011, en el caso español cayó un 1,3% y se sitúa en los 6,11 puntos, mientras que en el conjunto de Europa lo hizo en un 0,7%, hasta los 7,12 puntos. Diferents estudis demostren que també hi ha una bretxa digital entre aquells que tenen més o menys nivell d'ingressos. I aquí estaria el punt de partida del nostre tema de la nit. Totes aquestes eines que fan falta per entrar en aquest món digital, xarxes, hardware, software i connexió, estan en mans de grans corporacions que són les que marquen quin ha de ser l'ús i el cost que ha de tenir l'accés a entrar al segle XXI i a disposar de tota la informació del món. També cal destacar que existeix molt control sobre els continguts de què disposa la xarxa, perquè pot generar opinions contràries al poder que governa, i per això hi ha molts països i molts governs del món que limiten els continguts d'internet, perquè la ciutadania no es qüestioni l'establishment i pugui fer algun que d'altre desordre. Arrel d'això, ja fa força temps que va néixer un model alternatiu amb uns objectius molt diferents dels que tenen les grans corporacions digitals, que són els que controlen qui té i qui no té l'accés a tot això. A aquest nou model, amb uns clars ideals, se'ls va denominar software lliure o xarxes lliures, i arrel d'aquesta temàtica intentarem resoldre qüestions com les que hem plantejat a la pregunta del Facebook, que deia: el software lliure democratitza o per altra banda afecta el RAM? En aquest cas, la majoria dels que han participat opina que democratitza. O podem plantejar d'altres com: què podem fer per allunyar-nos de lo comercial? A on hem de dirigir-nos? Cal tenir coneixements tècnics per entendre el seu funcionament o pot fer-ho qualsevol? Què hi ha darrere de tot plegat? Hi ha una mà invisible que no ens permet arribar més enllà? Podem disposar sense problemes de tot això, lliure, o em poden venir a buscar per temes de legalitat? Quanta gent forma part d'aquest moviment? Són molts o són 4 gats? Bé, Aquestes preguntes i moltes més són les que intentarem resoldre en el nostre programa. I espero que arrel del programa d'aquesta nit coneguem millor aquestes alternatives i què hem de fer si volem entrar a formar part. Molt bé, no ens allarguem més, que és un tema molt interessant i és el que ens hi posem. Bona nit a tots i tots i benvinguts a l'UPAMA. Molt bé, ara que coneixem el tema, anem a presentar tots els tertulians i col·laboradors que ens acompanyen aquesta nit a la nostra primera tertúlia de l'any de l'UPAMA als estudis de Radio Ateneu del Clot, emetent per TuneIn Ràdio o a www.ateneudelclot.com/ràdio. Avui tenim molts canvis en els dinamitzadors de les seccions. En primer lloc, i com no pot ser d'una altra manera, tenim el recull de premsa. I avui tindrem una nova cara per portar-ho a terme. Estarà en mans del Jordi Torquemada. Bona nit, Jordi.
Bona nit i ben trobats.
No l'hem sentit, el Jordi.
Bona nit i ben trobats, que feia dies que no us veia.
Molt bé, avui t'ha tocat canviar de tasca, eh? A veure com ho portes.
Farem el que podrem.
Espera, que tenim potser tenim un problema tècnic.
Parla, Jordi, a veure si et
sentim. Aviam, em sentiu?
Ara, és aquí.
És aquest aquí?
A veure si ets el 2, el 3...
Em sents?
Com ha dit el Jofre, hem canviat d'estudis.
És el que té el canviar d'estudi, eh?
I en aquests estudis encara estem manegant-nos amb la nova taula que estem estrenant, la taula de so, els nous equipaments.
Bueno, de moment, l'estudi és bastant més ample que el que teníem abans.
Això sí. Un espai còmode, eh?
El que m'han dit és que ens hem d'acostar molt en el micro perquè no se senti molt d'eco, perquè fa molt eco aquesta habitació. Llavors, aquí... intentarem a veure si els nostres oients per Twitter ens ho diuen, però em sembla que com se sent bé és com parla el Jofre ben a prop del micro.
Ostres, no? Jo estic aquí enganxat com un velcro, eh?
És que fa una imatge una mica estranya apropar-te tant al micro, eh?
Bueno, tu apropa, no tinguis por.
Bueno, continuarem aleshores. Bé, també tenim el nostre particular anàlisi que avui recaurà la tasca en diverses mans. Aquests erudits són el Jaume, que canvia de posició i passa a la davantera aportant els seus coneixements en el camp del software i les xarxes lliures. Bona nit, Jaume.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. També tenim el Ramon, que donarà una visió històrica a l'anàlisi d'aquesta nit. Bona nit, Ramon.
Bona nit i bon any.
I el tercer puntal a l'anàlisi d'aquesta nit trobem el Peix, amb ganes de portar el seu coneixement i pràctica en aquest camp del món digital. Bona nit, Peix.
Bona nit, ja farà.
I per últim, avui a l'entrevista tenim a l'Eloi. Revés, bona nit, Eloi, gràcies per haver vingut aquesta nit al l'UPAMA.
Hola, bona nit, gràcies per invitar-me.
Ostres, a l'Eloi se'l sent de conya, eh? Per cert, una abraçada pel nostre company Francesc, que per motius familiars no ha pogut venir a estrenar estudi i micròfon, però és el que té. Si no es ve a la ràdio, no s'estrena micròfon. I en darrer lloc, un servidor, en Jofre Palau, que intentarà conduir el primer programa de l'UPAMA, que està ple de novetats i de canvis curiosos. Bé, gràcies a tots per haver vingut i ja podem agafar la nostra lupa. Molt bé, com us he presentat al principi del programa, avui al l'UPAMA tractarem el tema del software i les xarxes lliures, però com sempre també parlarem d'altres coses que han sacsejat els diaris i les xarxes socials. Per fer això tenim el recull de premsa amb un expert que avui no el gestiona el nostre estimat Jaume, però serà un altre gran expert, el Jordi. A veure, Jordi, què tens entre mans per aquesta nit? Hem començat l'any amb moltes mogudes o què tal?
Com de costum, hem començat amb molta actualitat i avui començarem amb un tema que ens agafa de prop, del districte. Estic parlant dels desallotjaments de la setmana passada a les naus de Bocanou. En aquest cas, o sigui, la setmana passada, dues naus de Bocanou que estaven ocupades per immigrants que no tenien ni no tenen papers, no tenen recursos per sobreviure, van ocupar dues naus industrials on vivien. La policia va desallotjar les dues naus industrials fent cas omís de la mediació que demanava que demanaven els ocupants, i finalment el 9 de les persones que estaven a una de les naus van acabar detingudes, i una d'elles el CIE de Zona Franca. Aquest tema és curiós perquè l'administració ha donat molta pressa, ha anat molt de pressa per desallotjar aquestes naus, i al mateix temps torna a posar sobre la taula el tema del CIE, del Centre d'Internament d'Estrangers, que hi ha zona franca, amb el qual no deixa de ser una presó per gent que no ha comès cap mena de delicte.
Caram.
Aquí tenim... hi ha molt problema, i també és el problema a on es carreguen les tintes. És a dir, ara el problema és que hi ha gent que no té llar i no té on viure i que resulta que viu allà on pot. I l'administració i les forces de seguretat pública s'encarreguen de desallotjar-les de manera violenta o de manera de força, i resulta que això és el més important que està passant a la nostra societat avui dia, que és una de les coses que no acabo de comprendre. Aquestes persones que acaben fent? Acaben traslladant-se a un altre lloc i acaben per tornar a ocupar. El segon o tercer desallotjament que han patit, clar, s'han resistit. I a partir d'aquí, clar, el rebombori mediàtic és que hi ha hagut 8 detencions perquè s'han resistit per la força. Clar, evidentment, si són persones que no tenen on viure, on volen que vagin a viure? És a dir, aquí hi ha un motiu que està més enllà de que si estan ocupant o no estan ocupant un espai, si això és legal o no és legal, o això marca la imatge de la marca Barcelona o no la marca, sinó va el fet de dir, si aquestes persones no tenen on viure, on les vols enviar? Que agafes l'escombra i la tires fora i l'envies a un altre municipi o a una altra ciutat? Què vol dir? Què estem fent?
A mi m'ha semblat també molt interessant el fet de que tenim uns drets adquirits que no respectem per gent que sigui d'un altre color de pell o que vingui d'un altre estat, i succeeix una mica el mateix que a mi la sensació que tinc amb el mur que hi ha a Ceuta i Melilla, que és un tema que no es comenta mai, i nosaltres hem fet un mur a l'estat espanyol per no deixar entrar a una gent de la zona africana, la zona magrebella d'Àfrica. I és sorprenent com a nosaltres ens ofent tant un mur com pot haver-hi a Israel, que és una vergonya, però en canvi el nostre mur no el traiem a... no en parlem mai. I de la mateixa manera, la situació en la que viuen aquesta sèrie de gent que continuen sent persones humanes i que tenen uns drets inalienables no ens importa gaire, perquè ja ho dic, o sigui, tenim un centre d'internament d'estrangers que és una presó per gent que no comès cap mena de delicte.
I... bueno, clar, i a més amb uns buits legals acollonants, perquè les persones que entren a aquests TIES no està clar amb quina legalitat s'acullen i què està passant allà dins. Llavors, a part de ser un lloc amb el qual, una catifa amb el qual tu escombres allò que no t'interessa, pot estar passant coses allà dins que no estiguin reglades ni per sistema jurídic espanyol ni català, i a més tingui altres conflictes amb els drets humans o amb les drets que tenen les persones a viure amb certa dignitat. Aquí som, jo crec que tenim, hi ha un problema, els TIES són un problema, i també hi ha un problema amb què es fa amb la pobresa en aquesta ciutat. O sigui, si la línia de l'alcalde de la ciutat és desallotjar aquests assentaments, li anirien sortint com a bolets, perquè tard o d'hora aquestes persones què faran? Si no tenen tampoc diners per tornar al seu país, és el que pretenen, enviar-los al seu país perquè els posen les coses difícils aquí. En tot cas, és un tema que sí que s'ha tractat molt amb rebombori mediàtic, però que també hem de pensar quina situació en la que viu aquesta gent i en quina situació, quin futur o quin progrés poden tenir.
Recordar aquest divendres a la Flor de Maig hi haurà una assemblea a les 7 de la tarda oberta a tota la gent del barri per qui vulgui entrar-se a com està el tema, i també bueno, doncs enllaçarem aquesta ràpida actuació policial amb una altra actuació judicial amb un altre cas molt diferent, que és el cas Pallerols. Per qui no conegui el cas Pallerols, durant l'any 1995 i l'any 1997 la Conselleria de Treball va estar rebent diners de fons europeus que s'havien de destinar per formacions per la gent a l'atur. Aquests diners, mitjançant unes operacions bastant complexes que no vaig a comentar ara perquè potser acabaria el programa de dues hores per intentar explicar com va anar tot exactament, acabaven anant a parar per pagar tant material d'oficina com nòmines d'Unió Democràtica de Catalunya. Després de 16 anys de procés judicial, amb el qual també estava el cas Treball, amb el qual va ser sentenciat Josep Maria Servitje, que va ser indultat per cert l'any passat, al final els imputats de Unió Democràtica han acceptat el que demanava el fiscal, la presumpció, o sigui, el fet que havien agafat aquests diners de la Unió Europea i els havien destinat per pagar i per comprar tant material d'oficina com nòmines d'Unió Democràtica, i Unió Democràtica ha acceptat ser subsidiària, culpable subsidiàriament, de que es van aprofitar d'aquests diners, però mantenen el fet de que ells en cap moment sabien que s'estaven desviant els diners de la Unió Europea cap a la seva formació política. Això ha provocat que totes les formacions polítiques de Catalunya hagin demanat la dimissió de Duran i Lleida, que l'any 2000 va dir que si es demostrava que Unió Democràtica s'havia finançat irregularment, dimitiria. No sé què en penseu, si us sembla suficient les disculpes d'Unió Democràtica.
Bé, el que clama el cel d'aquest cas del cas Pallerols d'Unió Democràtica és com sempre la dilatació en el temps, no? Com s'ha dilatat, és un cas que va començar l'any 1990 i pico, 16 anys de judicialització del cas, el que ha fet que finalment hi hagi un acord, perquè al final el que s'ha pactat és un acord entre la Fiscalia i els acusats, els advocats dels acusats, reconeixent una subsidiarietat que d'alguna manera avui sentien el senyor Duran i Lleida dient que clar, que la gent com s'atreveix a criticar-lo abans de que la sentència s'hagi donat per escrit, no? Bé, si has arribat a un acord i en tot cas en aquell acord ja es diu que ets responsable subsidiària, però s'ha de remarcar que tu no tenies coneixement. Bé, als 16 anys hi ha unes qüestions estètiques, ètiques, morals que deslegitimen tot el procés, que deslegitimen tota la corrupció que hi ha a totes les nostres institucions i que si ens hi fixem estan sortint setmana rere setmana. A mi el que em sembla, perquè avui sentia que també el que avui és president de la Comunitat de Madrid, el senyor Ignacio González, també està una altra vegada es torna a engegar el cas aquell de les investigacions o de l'espionatge que va fer a diferents membres del partit, i cada setmana en surten una, dues, tres, quatre casos, i a mi em sembla que s'ha acabat com la impunitat, i és allò de si tu parles d'això jo parlaré d'això i si tu dius això jo parlaré de l'altre, i es van aixecant catifes. Tot i així, hi ha una impunitat en quant a responsabilitat política que aquí ningú dimiteix ni les assumeix, i d'altra banda el que s'està produint és un deteriorament progressiu de les institucions democràtiques, ja siguin en política o judicials. La separació de poders està vist que no ha funcionat en aquest país i moltes altres.
A mi el que també em sobta de manera molt clara del cas Pallerols és el fet de com pot dir Unió que no coneixia on anaven uns diners que servien per pagar en alguns casos nòmines a treballadors d'Unió Democràtica. Em sembla sorprenent, o sigui, arribaven al banc i veien que tenien més diners i deien ha vingut Papa Noel, ens ho ha posat a la compte, o no tenien pensat com pagar les nòmines. O sigui, és un tema que clarament havien de conèixer, que hi havia uns diners que de cop i volta apareixien a Unió Democràtica de Catalunya.
No, clar, ells s'escolen que tot eren donacions, bueno, clar, si aquest senyor vol donar diners, però bé, és com si aquí de cop i volta l'Ateneu hi ha algú de nosaltres conegut que comença a donar material i a fer aportacions voluntàries i dius, allà, però si aquest tio té una feina de 1.000 euros i ens està aquí aportant a l'any 3.000 euros en material o no sé quant, dius, no quadren els números. Vull dir, canta l'abisme. Clar, evidentment, oh no, Duran Lleida està a la cúpula de piràmide, no té per què saber-ho. Home, però per sota, vale, que no deixarà de rebre el més feble, per sota hi ha d'haver algú que sigui responsable i que se n'enteri, algun responsable de finances d'aquella delegació, d'aquella institució o a nivell comarcal. Vull dir, ho ha de tenir controlat.
És un tema que ha durat molts anys, que recordem que hi ha hagut ja uns condemnats, que és Josep Maria Servitje, que va ser indultat. I un altre tema que a mi també em pertorba és el fet de dir, estàvem parlant en un principi dels anys 90, es parlava de 600.000 euros, s'han tornat 350.000 euros, o sigui, hi ha 150.000 euros que han quedat al limbo, que no sabem què s'han fet amb ells, i a més, o sigui, jo no ho sé, però normalment quan demanem un crèdit o quan demanem qualsevol cosa se'ns compta la inflació, se'ns compten els interessos. Aquesta gent va robar fa 13 anys, fa 16 anys, uns 600.000 euros i tenen que tornar 350.000, ja està, quedem tots contents. O sigui, em sobta molt el fet de dir de com s'ataca cap a per exemple els immigrants que no tenen papers, o el cas de l'Alfon que acaba de ser alliberat després d'estar detingut durant uns mesos per la vaga general, com s'ataca aquest tipus d'actes i com tots els delictes de coll alt, tots els delictes econòmics acaben amb un pacte amb el qual bona part dels diners desapareixen i no passa res.
Clar, aquí és un tema que comentàvem també abans d'on carreguem les tintes. Estic d'acord amb el teu anàlisi. És a dir, tenim una situació en la qual hi ha un clar flagrant de corrupció i de trobatòria de diners públics per la manera amb la qual s'ha fet, i llavors cap on carrega les tintes de la justícia, el sector judicial i la policia i la seguretat del país? Carrega les tintes cap a algun lloc que confon amb perillositat o amb l'agressió cap al propi sistema, i no, en canvi, carrega amb, aquelles, amb les situacions de corrupció. És a dir, en aquest cas, no t'estranyi que al final aquests polítics d'Unió tinguin també l'indult, que també és una d'aquelles coses que fan vergonya. És a dir, si una persona a la vaga general és detinguda per, a més, una situació bastant, bastant surrealista o bastant poc clara, com una motxilla que tenia segons què, que resulta que va aparèixer allà i que no saben bé on va sortir, i es passa dos mesos amb la gent terrorista tancats sense haver de haver comunicació, i resulta que aquesta gent que van robar una pasta increïble, que això sí que és un atac i un insult contra el sistema, resulta que ara han pactat una sortida al conflicte, i a més no t'estanyi que acabi venint un indult també, perquè clar, no és lo mismo, no? Vull dir, segons el seu punt de vista.
Clar, jo això que dius que és antisistema, és que per mi potser aquest cas és que és, el pitjor de tot és que no és antisistema, sinó que és sistemàtic i que forma part del sistema aquesta manera de funcionar. I aquest, diguem-ne, com que no ho ha afirmat el jutge, i sent una mica allò políticament incorrectes, valgui la redundància, aquesta arribada de fons sospitosa, poc clara als partits polítics, ja entra, és recurrent i habitual. Això és lo trist. I que, clar, bueno, com que sempre es fan favors de sota mà per una banda o per l'altra, i sempre hi ha aquesta magnífica llei d'indult del segle XIX, fantàstica i moderna i digna d'una democràcia del segle XXI, sempre és tot això de entrem dintre el joc, ja sabem les regles del joc, ara em posaran a la picota aquí, però tranquil que acabarem una altra banda. I acabarem una altra banda ben col·locat, o ben posicionat, o tranquil·lament. No acabaré a la zona franca amb una institució allà...
No, ni a la Model, ni a la Model.
Bueno, de fet, com esteu dient, el cas Unió, com diu el diari de Girona, que englobaria el cas Pallarols i el cas Treball, ja tenia un condemnat, que era Josep Maria Servitje, que ja va ser indultat pel Partit Popular i per Convergència i Unió amb un pacte a canvi de que Convergència i Unió donés suport a la reforma laboral que tan bon resultat ha donat, s'indultava Josep Maria Servitje. Sembla que aquesta és la justícia que tenim. I jo crec que ara ja és el moment d'entrar en el nostre tema estrella cada setmana, que és la transició nacional.
Ah, aquest és el que ens agrada a nosaltres, eh?
Bé, el tema de la transició nacional, aquesta setmana hem tingut esborranys de declaracions per tots els gustos, una de Convergència i Unió i Esquerra Republicana que es va filtrar divendres, no sabem qui la va filtrar, una altra declaració diferent d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, una altra de la CUP i una finalment del Partit Socialista, pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb aquesta situació sembla que ara finalment s'han acordat una mena d'acord entre que sembla que hi haurà una declaració conjunta entre Iniciativa per Catalunya, les CUP, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, i el PSC quedaria una mica fora. No sé què en penseu de tot això, de com s'han portat les filtracions, com s'han portat tots els esborranys, perquè cada dia teníem un diferent.
Clar, jo a part d'això, bueno, és que a mi m'agrada molt parlar del PSC. Aquest canvi d'actitud del PSC d'aquesta setmana, que també l'haurem de treure, no? No, ens abstindrem amb tot el que faci referència a la qüestió nacional. Bé, bueno, matitzem el que vam dir perquè potser no ho vam dir prou clar, que ens abstindríem. I en quant a això de les declaracions, vull dir, per mi no són filtracions, vull dir, tornem amb el sistèmic, és les normes del joc, diuen que tu has de fer arribar els documents que per pressionar l'altre i jugar a negociar. Clar.
Bueno. Jo en aquest sentit també volia tractar el tema de si us ha semblat tan greu el fet de que a la primera declaració, que va ser un dels temes de discussió, hi hagués el fet de que tot aquest procés era per aconseguir un estat propi, com donant ja la finalització del procés. És una de les polèmiques que es va crear i és una de les coses que ha sortit fora del document que ha permès que sumessin més partits. O si en realitat, com bé deies tu, ha sigut un atac de banyes de dir no vull ser un convidat de pedra, i realment tothom estava d'acord amb el primer document.
Per mi no tothom estava d'acord amb el primer document. Certament el dir de...
Eliminant el PSC, eh? Què?
No, el PSC no entra dintre del tothom, sí, això ja queda clar. Per mi, el fet de... Tu estàs fent un document que en principi, si vols fer pas a pas, com ens estan venent la moto, no, ho farem tot pas a pas, escoltant tots els últims passos, tu no pots dir que inicies el procés per acabar sent un estat... tenint un estat propi. Has de dir iniciar un procés per preguntar a la gent si vol tenir un estat propi o
això,
com vol canviar la situació.
Però
a mi ja m'agrada que vagin a màxims o als màxims que a mi m'interessen.
Però Ramon, a veure, no. Aquí jo crec que hi ha un tema de paraules i les paraules volen dir certes coses i altres no. En el fons, jo el que estic pensant és que
Si tu estàs preguntant a la població d'una situació amb un conflicte nacional entre Catalunya i Espanya si vol ser independent o què vol que passi amb el futur del país, del territori, tu, per altra banda, si la resposta és sí, efectivament vull ser independent del territori espanyol, has de tenir una estructura, has de tenir una resposta, o sigui, has de tenir un plan B, un plan A per tirar endavant, o un plan B, és a dir, nos quedamos como estamos, o comencem a formalitzar unes estructures d'estat petites, primitives, sintètiques o bàsiques, amb la qual jo pugui, si realment la població vol dir que sí, fer obrir un altre front de lluita de resistència. És a dir, si jo no tinc capacitat per defensar el referèndum, que estic fent una consulta a la meva població respecte a cap on vull anar, no hi ha possibilitat d'aquesta resposta, si és afirmativa, tiri endavant. Llavors, tothom sap que està preguntant si realment Catalunya vol ser independent i vol ser un estat propi. A partir d'aquí podem fer els mil matisos o les mil coses que vulguem entendre, però per mi no hi ha tants grisos en aquest sentit.
Jo em referia més aviat al fet de que Convergència i Unió està venent de no, anirem pas a pas tot. Vull dir, i el fet de voler anar pas a pas és de, no senyors, pas a pas primer és primer preguntar, o primer deixar que ens deixin preguntar. Vull dir, ja sent escrupolosos amb allò d'escoltarem totes les vies. Si a mi ja em sembla bé que tinguin plans B i C. Vull dir, si de fet va haver un dia que ho vam comentar en aquest programa, A mi em sembla collonut que el nostre país tingui un pla B i un pla C. Però clar, si tu estàs apostant pel plan A, d'augment has d'anar fins al final amb el plan A. I si el plan A és no, farem tots els passos, intentarem sumar consensos, etc, doncs tira per allà. Guarda't els asos a sota la màniga, no cal destapar la baralla, que tots ja sabem la baralla que juguem i ja sabem que segurament el Partit Popular i el PSOE diran no senyors, no us deixarem preguntar de forma legal i vàlida i haurem de canviar la baralla de joc.
Bueno, aquí estàs parlant ja de Maquiavel, no? De quines maneres podem fer vendre fum i de quines maneres la percepció general de la població espanyola o població catalana està veient com que s'està jugant a la divisió dels polítics. Clar, jo m'ho puc estar d'acord amb tu de manera tàctica, estratègia, de com es pot fer, però penso que la gent, en aquest sentit, la gent està de vegades endormida i es gandula i no vol informar-se gaire, per això té opinions com les que té, però en tot cas està claríssimament que aquí es pregunta si es vol ser independent o no, i per tant la resposta, si és afirmativa, algú ha de pensar què collons passarà amb això, no? O em quedo que ha sigut una votat que em quedo tranquil·lament després pensant en que he fet un referèndum i ja està.
Clar, però jo crec que la polèmica per l'estat propi venia més aviat pel fet de dir si jo faig un referèndum dient que això té com a objectiu que al final traiem un estat propi, el que estem fent és deixar en una situació una mica com dolents els que votin que no. O sigui, més que res s'ha fet de dir, si primer hem de preguntar, primer preguntem-ho, perquè com és cert que hem de fer estructures d'estat, però les estructures d'estat que vol Esquerra Republicana, les que vol Convergència i Unió, les que vol Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, les que vol l'ESCUP, no són iguals. Uh-huh. I això serà una altra discussió, primer s'ha de fer el primer pas. El problema és el fet de dir, si nosaltres fem com si fóssim dient grups de bons i dolents, però realment s'està donant aquesta sensació de que els partits catalans, o sigui, són aquests quatre i els altres són els partits espanyols. Si els partits que en principi tenen la majoria aniran a votar que sí, no s'està com criminalitzant el fet de dir que seran com mal catalans els que diguin que no. Jo crec que la discussió anava més bé per aquí, de no voler criminalitzar el fet d'una part de la població que tingués llibre, que no passés com a Partit Popular, que sempre que hi ha una enquesta surten que tindran 10 diputats i acaben tenint 18, 19, perquè la gent té por de dir que vota el Partit Popular. Uh-huh. No sé si era anava per aquí el tema.
No sé, jo no estic segur. El que passa és que jo quan reflexionava això em referia al voltant de que és una pregunta clara per mi. I jo penso que el tema de que tu votis que no, o sigui, és una resposta, i més un referèndum ha de ser bastant simple. És a dir, ¿quieres esto sí o no? ¿O estás de acuerdo con esto sí o no? Pots fer matisos, evidentment, però tampoc dona per molt. És a dir, és com quan van tenir el referèndum pel nou estatut o per la Constitució Europea, que han sigut els dos últims referèndums que hem fet en aquest país. Clar, que és, ¿quiere que usted que su estado entre en la nueva Unión Europea con esta Constitución nueva? La gent deia sí o no. Clar, aquí la pregunta la pots fer mil matisos i la pots fer el més recambolesc que vulguis, però en el fons el que estàs admitint és que a l'estat espanyol se't queda curt i tu vols un altre estat. Llavors, clar, si tu vols que no, no és un tema de criminalització, és un tema de que no estàs d'acord amb el plantejament. Això és propi de la política. Les postures enfrontades i la resolució dels conflictes democràticament amb institucions que així ho permeten. I per això es fan referèndums. Clar, si la gent està jugant a la joga de que no queremos excluir, no, però aquesta pregunta exclou directament alguns partits polítics i exclou a part de la població que no vol un estat propi. Així com la situació actual exclou a molts catalans que volen un estat propi. Per tant, aquí tenim un conflicte que s'ha de viure i s'ha de discutir tranquil·lament i a més ha esclatat i que segurament s'ha de fer d'alguna manera, s'ha de resoldre, s'ha d'intentar posar les vies perquè això es pugui resoldre, perquè al final el que estem tenint és una situació que està en una escalada i a més quan des de Madrid cada vegada es faci més soroll i aquí es farà cada vegada més soroll i a més quan vulguin apretar els cargols, com és el que està passant ara a nivell financer i a nivell del líquid de caixa amb la Generalitat, poden tocar moltíssim la sensibilitat de la gent i estem en un conflicte difícil, però en el fons jo crec que o sí o no, no és un tema de criminalitzar o condicionar la resposta, és un tema de que és una pregunta francament bàsica, francament clara. Volem continuar amb l'estat espanyol? Si l'estat espanyol hagués fet canvis pel qual Catalunya tingués un encaix que hagués fet que la gent estigués conforme, no estaríem davant d'aquesta pregunta, jo crec. Però com no ha sigut així, doncs...
Però clar, vull dir, també, o sigui, la pregunta ha de ser molt clara, però en aquest sentit, se'ns ha preguntat si volem ser un estat dins de la Unió Europea, si no volem ser un estat dins de la Unió Europea, perquè aquesta part tampoc ens ha quedat... A mi no em queda clara de quin és el plantejament que hi ha.
No, el jo penso, Jordi, penso que el tema de la Unió Europea es dona per descomptat i és una cosa que a mi ja saps que em fa ràbia, no? Que trobo que l'altre dia en aquell partit que van fer el de Catalunya-Nigèria o no sé quina selecció, la pancarta era Catalunya nou estat d'Europa i la que va presidir la manifestació l'11 de setembre també Catalunya nou estat d'Europa. Nou estat d'Europa, qui t'ho ha dit que... Vull dir, jo avui sentia unes declaracions del professor Gerardo Pisarello, que és professor de dret constitucional i parlava de la democràcia i del dret a decidir i ell deia, francament, del dret a decidir, sí, està molt bé, sí, també podem decidir tot. O sigui, és que d'alguna manera el que jo crec que aquest procés pot fracassar quan s'intenta imposar coses. Jo crec que la societat catalana té ganes de decidir, però té ganes de decidir tot. I en com es faci el referèndum, la consulta, com li vulguem dir, i la pregunta que es faci, tindrà molt a veure amb l'èxit o fracàs que pugui tenir aquest projecte.
També vol decidir com es recicla?
Bé, ara parlaràs, no, de la campanya, que aquesta campanya de... Com és la campanya?
Que s'entrarà la polèmica...
Que siguis de plàstic...
Com molt bé ha quedat el peix...
Si ets en vas...
En vas on vas.
En vas on vas.
Bé, com coneixeu, o sigui, aquesta campanya ha estat per tot arreu, tothom ha començat a estar parlant aquestes setmanes, hem vist a Polònia una sàtira sobre què feia el Mas amb la cançó d'En vas on vas.
Divertida, això sí.
Ens han bombardejat per tot arreu amb aquesta campanya i ha sortit la polèmica de moltes associacions ecologistes que diuen que aquesta campanya té al darrere una finalitat econòmica i una finalitat de reciclatge. El tema és que les dues empreses que fan la majoria dels envasos paguen un cèntim per cada envas que treuen al mercat. Amb aquests diners es paga la recollida del material i el reciclatge que es fa del material. El problema és que hi ha molts materials que no paguen aquest cèntim d'euro que també van amb aquests contenidors. Llavors, què està fent aquesta campanya? El que està dient aquesta campanya és només recicleu els que han pagat el servei de reciclatge. Per la qual cosa, o sigui, hi haurà molt material que no es reciclarà, però l'empresa així només es farà càrrec del seu material i del seu material reciclat. És una mica complicat, però crec que més o menys s'ha explicat el que succeeix.
Però a mi em sembla el que són els materials que no han pagat la taxa, que moltes vegades es consideren impropis, tot i que siguin reciclables, Déu-n'hi-do.
Complicat.
Sí, aquest cost dels impropis es carrega als ajuntaments. Vull dir, clar, que aquí és allò de... Vale, aquí hi ha dues empreses, Ecoembes i Ecovidre, em sembla sí. Que són, que sí, són molt dolentes, ens estan intentant colar un gol a favor del reciclatge per a elles guanyar més pasta, però també és allò de... Jo em plantejo de... Clar, si reciclem millor de bones a primeres, millor em dic fent un ús més eficient del sistema actual, els ajuntaments no s'estalviaran també diners perquè no hauran d'amortitzar aquest reciclatge dels teòricament impropis.
Clar, aquí és on volia arribar jo, és a dir, la idea aquesta de potser els propis envasos no estan sent el més apropiat a l'hora de sortir al mercat. Potser, en lloc de plantejar el pas final, que és reciclar el producte, és a l'hora de produir-lo, potser caldria plantejar-se com els produïm, si cal que hi hagi tants envasos no reciclables, si cal que hi hagi tant plàstic i tan poc vidre reutilitzable per retornar a la pròpia empresa embotelladora per fer el nou ús, com abans es feia amb els sifons, com abans es feia amb moltes altres coses, no?
O sigui,
els cascos, no? Com diu el Jordi, els cascos de tota la vida. Potser aquest és el plantejament que no s'està fent en pro d'un pensament consumista i generador de residus, no?
Jo també volia tirar per aquí, perquè a mi la campanya em sembla horrorosa, i penso que està més que res per al to i la manera, l'estètica i tot el que està transmetent.
Semblen les virtudes, és curiós.
Sí, però són un grup reconegut català que té hasta un LP, eh?
Cuidado, sí, la cosa és que serà que, vull dir, aquesta gent, la Gul els anirà a veure, perquè jo no els aniré a veure, ja. Jo no adquiriré aquest disc, perquè clar, aquella veu se't fica dins, i, però més enllà d'això, que és el tema de la campanya en concret, i també volia parlar de, seguint aquesta línia, no? Vull dir, com vale, quin model tenim de consum, però més enllà d'això, una altra vegada carrega les tintes en què és la nostra responsabilitat, que som els culpables, que nosaltres no ho estem fent bé. I clar, aquí és on jo crec que també ja ens han de marcar les línies. És el nou tinglado que ens volen vendre, no? La nova economia verda va fer diners perquè ho fem malament, no? Perquè aquí hi ha darrere un missatge de medi ambient, de sostenibilitat, totes les paraules maques que li vulguis posar, però en el fons està dient-nos que nosaltres no reciclem bé, que no funcionem, vull dir, clar, vivim en una mena de món amb el qual consumir és l'estatus quo d'una persona, és a dir, més que ciutadans som consumistes, ells alimenten la màquina contínuament, nosaltres estem allà també consumint i deixant-nos portar, i alhora nosaltres som els responsables de que no recicli bé i que hi hagi aquest problema de sostenibilitat en el planeta. Clar, jo abans plantejaria altres opcions més crítiques i diria, plantegem-nos coses seriosament com aquest model de consum va a algun lloc, és a dir, podem mantenir aquest nivell de consum.
És la nostra herència judeocristiana, ens agrada autoflagelar-nos i que ens culpabilitzin de tot.
A mi el que em fa molta gràcia és que, vivint aquí a l'Ateneu, perquè me n'encarrego, és que les grans empreses que reutilitzen envasos ja s'encarreguen de que si tu no recicles bé, és a dir, si tu, per exemple, diguem marques, a la Damm i a la Coca-Cola, no els hi retornes tots els cascos i totes les caixes que et porten, et penalitzen amb un import d'entre una cinquena part i una sisena part del que val la caixa de cervesa o la caixa de Coca-Cola. És a dir, que el sistema que, per exemple, funciona a Alemanya, de tu primer avances l'import de l'envàs i després quan el retornes el recuperes, sí que pot funcionar aquí, perquè de fet està funcionant a tots els bars, a totes les cafeteries de Catalunya funciona aquest sistema. Però no, en canvi no, nosaltres no tenim aquesta cultura germànica i protestant de...
Bueno, abans funcionava, no? Abans funcionava, vull dir, les nostres àvies, els nostres pares, ha funcionat tota la vida, no? Allò de dir, ostres, aquí val això dos cèntims o tres cèntims al casco, doncs m'aniré a la bodega, retornaré el casco o em compraré un altre sifon, no?
A part que està demostrat que és un sistema que provoca un percentatge de reciclatge molt superior al que tenim ara, que no arriba al 40%, o sigui, el fet que et donin els diners quan retornes l'envàs, la gent fa que retorni l'envàs i que aquell l'envàs acabi reciclant.
Clar, ahí està, t'assegures un procés de tancar el cercle, no? El famós tancar el cercle verd, no? Aquest, que sembla com que a l'empresa aquesta o a l'envàs on vas, al final el fet de que tires a on ho tires sembla que hagis tancat el cercle, i en realitat no és així, perquè la pròpia empresa productora no està assumint els costos en cap moment de la despesa del reciclatge, que aquest és un altre fet que l'acaba assumint o l'Ajuntament de Barcelona o alguna empresa privada que es beneficia del fet de reutilitzar els productes en lloc de comprar la primera matèria, no? O sigui, aquí tornem a lo mateix, no? Encara no s'està gravant el cost de l'amortització del procés total del tancament del cercle, no?
I després una altra cosa, en moltes poblacions de Catalunya hi ha contenidors per fer reciclatge, i aquests contenidors, quan el camió se les emporta, s'aboca tots junts en un lloc. És a dir, això que estic dient, no s'està reciclant efectivament en moltes poblacions de Catalunya. Això puc dir-ho perquè ho sé.
Perquè ho saps.
Sí, perquè hi ha empreses amb empreses de consultoria mediambiental. Se sap, i exceptuant la zona metropolitana de Barcelona, que també és molt gran, és veritat, hi ha la meitat de població de Catalunya o més, aquí sí que hi ha un sistema que funciona, a la resta de llocs que pots trobar contenidors per tot arreu no es fa un reciclatge efectiu, per tant s'està fent una campanya, jo crec que és de punt de vista de conscienciació, però ara també hi ha coses que falten per fer.
Molt bé, doncs aquí tancarem el cercle del recull de premsa, Jordi. Jo no vull dir res, no sé si us n'heu adonat, però el Jordi s'ha tirat aquí en carpa, s'ha carregat el sumari directament, ha entrat directament al recull de premsa, però no passa res, perquè com hem dit que estem carregats de novetats i de coses noves. Bé, doncs gràcies, Jordi, i després d'aquestes notícies continuem i passem a l'anàlisi. Molt bé, hola de nou, equip d'anàlisi, perquè no us he pogut presentar, però sou un gran equip avui, sou tres persones que feu l'anàlisi. Em feu molta por, eh? Ja podeu plantejar el tema de la nit i suposo que començaràs tu, Ramon, amb una introducció històrica.
Sí, jo, com sempre, tiraré els meus apunts. També, avui ja evito el de l'altre dia, passem de noms raros i complicats i anem a una mica les idees, no? Bé, jo em remuntaré més enllà també del software, que és el problema, bueno, la temàtica principal del programa. Parlaré també de hardware, en part. Bueno, en part al principi. I després ja entraré una mica amb el software i passaré la pilota als companys.
Molt bé.
Els ordinadors i, per tant, el software són la resposta a la necessitat creixent de realitzar càlculs complexos i a tractar grans quantitats de dades. I, al igual que en el seu moment va aparèixer l'escriptura per començar a recaptar impostos i la comptabilitat, etc, etc, uh-huh, a mesura que es compliquen les estructures estatals a l'edat moderna, doncs calen més necessitats. Clar, si és diferent portar la comptabilitat d'un poble de 100 persones...
Calen més eines, eines més complexes, no?
Sí, sí, el poder necessita extreure recursos a la població i aleshores, clar, si s'ha d'inventar una màquina que calculi o que emmagatzemi dades, es fa.
Molt bé.
No? És per aquest motiu que les calculadores i els ordinadors tenen origen en comú. Primer van sortir les calculadores...
Bueno,
després...
Els àbacs, no? Els àbacs allà...
Els àbacs, sí, però... Considerem els instruments de càlcul automàtic.
Ah, okay,
l'àbac, okay. L'àbac és anterior perquè tu has de pensar el que vas movent.
Les boletes.
La calculadora ets tu, l'àbac t'ajuda.
Ostres.
Aleshores, ja en el segle XVII apareixen les primeres calculadores mecàniques. La primera que podia restar, sumar, multiplicar i dividir i fins i tot fer arrels quadrades va ser creada el 1694. Era un trasto una mica vetusto, diguem-ne, que funcionava a base de rodes i tenia una finestreta que seria l'actual pantalla amb
carai,
una caixa feta amb les ranures.
Que era una carretilla calculadora.
Més o menys.
Molt bé.
Un segon, que els tècnics de som estan apanyant.
Sí, sí, ja ho hem posat al Twitter, que estem tenint avui una sèrie de problemes tècnics molt divertits. Ja us ho explicarem al final, perquè això sembla un circ.
Doncs passem d'aquesta calculadora a base de rodes que tu només veies per la pantalla i que sumava, multiplicava i dividia, però mm-hmm, també fins a números de 10 xifres. Passem ja al final del segle XIX, en què apareixen les calculadores d'oficina,
sí,
que fins i tot tenen la impressora. Són aquelles calculadores de cinta que fan un soroll increïble. Tu al teclejar, imagineu-vos una sala enorme de senyores, perquè tu tenen senyores o senyoretes, comptables allà tecleando, sumant números que els van portant, que ho hem vist en alguna sèrie o així.
Ostres,
doncs,
sí,
aquest era el tema.
Clàssic, eh?
I ara, el primer ús de màquines pel tractament de dades estadístiques... És a dir, més enllà de sumar, restar, multiplicar i dividir, sinó, per exemple, pel cens, que va ser el primer que es va fer servir. És a dir, primer hem comptat quants diners podem arribar a tenir i a treure. I ara anem a controlar la població. És tot una mica maquiavèlic i el poder,
nacen,
la cultura del poder.
Molt
doncs
bé.
Es dona el 1884 als Estats Units.
Home.
Els primers que ho fan servir, a l'exèrcit americà.
Sempre.
El servei de medicina i el següent és el govern, això, per calcular la població. Aleshores, els primers ordinadors apareixen poc abans de la Segona Guerra Mundial.
Uh-huh.
I van suposar un gran avenç, encara que el seu tamany, perquè us feu una idea, eren aproximadament, feien 15 metres de llarg, 2 metres d'ample i pesaven diverses tones.
Llavors, una maquinària pesada, no?
Pesant, sí, sí. Vull dir, de fet, en aquest estudi no cabria un ordinador d'aquella època i això que és més gran que el nostre anterior estudi.
Farem una foto i la penjarem al Twitter perquè la veieu.
Sí. Per què servien aquests ordinadors tan potents que evidentment costaven molts diners? Durant la Segona Guerra Mundial es van fer servir per calcular els trets de l'artilleria. Els artillers de camps, per no haver d'estar perdent el temps, anaven amb unes taules i tota aquella sèrie de càlculs que, molt llargs i molt complexos, que potser requerien dies o una persona amb la calculadora allà donant-li sense parar,
uh-huh,
es feien amb l'ordinador ràpidament. I també servien per els missatges secrets, los nazis, la màquina enigma.
La cinta perforada.
Sí.
El código enigma.
El código enigma, sí.
Ostres.
Servien això, van crear programes amb targetes perforades.
Home, clàssic.
Per perforades. Poder desxifrar els missatges alemanys, els alemanys també al seu torn van intentar provar-ho, vull dir, van jugar una mica. Aleshores, clar, passem d'aquests ordinadors que fan diverses tones de pes... van evolucionar al llarg del segle XX després de la Segona Guerra Mundial fins als ordinadors d'ara, fins i tot els telèfons que portem a la butxaca, que qualsevol telèfon que tingueu a la butxaca, si és relativament nou o és un smartphone, aquest telèfon té més potència de càlcul que la nau Apollo que va portar l'home a la Lluna.
Carai.
Vull dir, és allò de pensem, no ha evolucionat la tecnologia, no hi ha cotxes que volen. Home, doncs amb el trasto que tens, teòricament hauries de poder arribar a la Lluna i més lluny a la butxaca.
Carai, tu.
Llavors, clar, tot això pel que fa al hardware.
Ara m'has deixat de pedra, eh?
Ara t'he deixat de perra.
Me'n puc anar a la lluna amb el meu smartphone, eh?
No, el teu és un Nokia una mica vetusto a 25 pis del segle XXI.
A l'App Store em puc baixar l'aplicació. Ir a la lluna en...
Aleshores, com ha comentat el Jofre, al principi tot anava per targetes perforades, és a dir, imagineu-vos, no ben bé quartilles de 24, però similar, en què tu amb una màquina anaves pulsant allò, vamos a pulsar, i llavors tu l'introduies totes les dades. I si algú ha vist, com a tal d'anècdota, si algú ha vist algun capítol del Simpson, a l'apo del Badulaque, és llicenciat en informàtica, o no sé què, té un títol d'aquests d'enginyeria tècnica informàtica o així, i el seu treball de carrera, final de carrera, és una caixa sencera amb tot de fitxes perforades
com
que, evidentment, Bart Simpson tira per terra i li envia la tesi a tomar pel sac.
La cinta perforada, sí, sí. Un clàssic.
La cinta perforada, home, és tan clàssic que fins i tot en el segle XVIII va començar a fer-se servir perquè els talers fessin els patrons amb targetes. Vull dir, va ser la primera interacció màquina home automàtica, va ser aquesta.
Ostres,
tu hi posaves la targeta i deies, no, ara quiero el bordado este que me haga cruces i després una cenefa.
Això ha arruïnat pues, la indústria tèxtil catalana, eh? La sí, cinta sí. Perforada.
Això perquè fa el hardware i després ja passem als, bueno, tots els sistemes actuals d'emmagatzematge que no farem el repàs. I ja entrem una mica més amb el tema del software lliure i tot el que hem parlat, és que entre els anys 60 i 70, al segle XX, clar, qui tenia ordinadors eren les universitats o el govern. Llavors, pues, tu ets un professor universitari, necessitaves fer uns càlculs, no? Pues t'asseies allà, feies les teves fitxes perforades, 3.000 fitxes perforades tranquil·lament, i deies, vale, el programa és mío perquè jo l'he creat, no? I llavors tu posaves allà i dius, vale, tinc un col·lega o un becari o que sigui, bueno, normalment el becari feia les fitxes. Que li interessa el programa, pues té, aquí tens el programa, no?
Te lo venden en una maleta.
No, te lo venden, no, un dia a sopar i et dono el programa, ja està.
Ah, va.
I, clar, què va passar? Que hi havia un moment en què els fabricants d'ordinador van dir, calla, aquí podem fer negoci. I el que va començar sent com, no, jo te venc aquest programa, però te'l dono amb l'ordinador com un extra. De, que molo, eh? Però clar, van veure, de, clar, a part d'una rua, que molo, el que puc fer és empezar-te a cobrar pel programa. I de, vale, vale, tu no pots tocar el programa, no sé què, etcètera, etcètera. No te la pots donar ja. És el cotxe ve de sèrie, a ti te toca este cotxe.
Y si quieres cambiarlo, me lo compras nuevo.
Si quieres cambiarlo, envía una sugerencia y ya la valorarem, la incorporarem al programa i te la cobrarem després a tu com a creador. Que això és fantàstic.
I tant.
Aleshores, clar, en el moment en què els ordinadors ja traspassen l'àmbit universitari o administratiu, ja els usuaris ja no són experts en informàtica o en programació. I llavors, a part de la mentalitat maquiavèlica de les empreses, no?, se suposa que t'han de facilitar uns programes, no? I clar, aquests programes algú els ha de fer, no? I aquesta persona ha de cobrar. Això és el discurs una mica actual de... Clar, si algú ha fet una feina se li ha de reconèixer i se li ha de pagar.
Se li ha de pagar.
I llavors, clar, com que se li ha de pagar, no pot ser que tu te'l puguis descarregar gratis o te'l passin amb un disquet.
No, drets d'autor.
Pues llavors, clar, drets d'autor. Clar, però hi havia gent d'aquesta informàtica experta que diu, home, pues jo no estic d'acord. Si jo fes la meva feina i algú altre la pot millorar, per què he d'estar aquí passant pel tubo? O per què m'he de menjar un programa horrorós com per la feina, com horrible, que no fa ben bé el que jo vull perquè és l'únic que hi ha, quan jo em puc fer un de millor. I llavors va ser quan no va néixer, perquè realment no n'és, sinó que es recupera o es repotencia el software lliure. Perquè ja ho hem dit, si el primer software, el primer hardware, neix al segle XVI el hardware i el XVII el software, no hi havia Microsoft allà fent calculadores manuals d'aquesta gent dit, ni perforant targetes.
No.
Era cadascú do it yourself.
Sí, feia les seves cintetes i les seves targetes.
Llavors és quan és tot aquest moviment amb el senyor Stallman al davant, que els meus companys sabran contextualitzar-lo millor.
Els grans teòrics.
Bé, doncs avui a mi m'ha tocat fer una anàlisi del software lliure i les xarxes obertes.
M'ha tocat. Jaume és un
bé, el francès s'ha desinhibit de la causa en favor meu i jo encantat de fer-la.
I tant.
Tot i així no sóc un expert i de les xarxes obertes i neutrals ho deixarem més per l'Eloi, que segurament ens parlarà una mica més a través del Gifinet, del projecte Gifinet. En definitiva, tot aquell món dintre les tecnologies de la informació que lluita perquè aquestes eines, perquè al cap i a la fi són unes eines que ja són d'ús popular, no... i les fet tenim a tot arreu, a l'ordenador, a la tablet, al portàtil, al mòbil, doncs aquestes eines que són la interacció que nosaltres els humans tenim amb les màquines, doncs no puguin ser monopolitzades i controlades en detriment de la llibertat i de la lliure difusió del coneixement, no? Aquesta és una mica la filosofia en la que neix el software lliure i el Richard Stallman, creador de la Free Software Foundation, neix per això.
Però qui és aquest home?
El Richard Stallman treballava per l'MIT, que és
el MIT,
i estava treballant allà a la universitat i fent coses, i un dia... Doncs,
fent
programes, allò compartint amb la gent, no? El que feien. Feien programes, software, desenvolupant sistemes operatius per comunicar-se amb les màquines i així obtenir rendiment de les màquines. Un dia els hi arriba una impressora, ell explica en el seu llibre que un dia els arriba una impressora i aquella impressora porta un software de sèrie que, a més de que ell el troba defectuós, no té accés al codi, el que fa que ell s'emprenya molt, no? I troba que la gent envia coses per imprimir i l'impressora es col·lapsa i diu, con, jo això ho arreglo, i no ho va poder arreglar, els va enviar una carta a la companyia, els va dir, deixeu-me el codi del software perquè jo el pugui arreglar, i li van dir, no, això és privat, no t'ho podem deixar, t'has d'acomodar, o si no, espera't el següent model, això que deia el Ramon, no? Llavors ell va començar a fer un gir i va dir, hòstia, això està canviant, i va veure que cada vegada que desenvolupava un programa, doncs es posava en pràctica una metodologia que era signar un contracte mitjançant el qual tu havies d'obtenir una confidencialitat, és a dir, no podies dir res a ningú, és a dir, no podies compartir coneixement amb ningú d'aquell programa i tal. I a partir d'aquí ell va fer o va prendre una decisió que va ser d'escriure-se d'aquest moment i entendre que allò, en frase seva, diu, la construcció teòrica i pràctica de la caixa d'eines, que és com ell entén el software o el codi, pot composar el cicle de lluites de les pròximes dècades, no? Llavors ell va fer aquesta reflexió i va dir, bueno, pues això que suposarà la lluita de la llibertat, jo no em puc posar de la banda que controla, no? Perquè l'entén com una monopolització del poder en aquest sentit.
I aleshores què va fer? Es va baixar del tren?
No, es va baixar del tren i va crear la Free Software Foundation. La Free Software
Com?
I no es va afeitar molts anys.
Bueno, ah, sí, és un home que si veieu la imatge és un home amb barba, però ja té... És el gurú del software lliure.
Ah, sí que l'hem vist, sí.
El Richard Stallman.
Sí.
Ja té els seus
una barba llarga, sembla un hippie dels anys 60, unes solapes grans, amples. Sí.
Bé, doncs què és el software lliure, per entendre's, no? La primera pregunta que ens
farien. Què és el software lliure?
Parlem de software, bueno, cal dir, i jo parlaré, i si dic algun concepte o alguna paraula que no és, que cal matitzar-la o explicar-la, l'expliquem, no?
Sí, explica-me-la.
Software, que l'estem donant per suposada, és això que deia el Ramon, no? És qualsevol programa, aplicació, interfície, plataforma.
És tot allò d'ordinador que no pots arreglar donant-li un castanyot.
Sí.
Val. Tot allò de l'ordenador que no s'arregla amb un castanyot, és una bona definició.
Sí, la definició d'historiador.
Tot i que tot sovint utilitzem el castanyot per arreglar problemes de software, però...
Val. Doncs un cop entès la paraula software, el problema radica en la paraula lliure, sobretot en la terminologia anglesa, perquè lliure és free, que és la mateixa paraula que gratuït.
Clar.
I aquí és on hi ha hagut una batalla de nomenclatura, sobretot a la llengua anglesa, no? Richard Stallman sempre diu que cal lligar el terme lliure, quan parlem de software lliure, a llibertat d'expressió o treball lliure no forçat. Aquests serien els dos conceptes al qual hem de lligar la paraula lliure en el software lliure que estem parlant. Hi ha gent que li diu unfettered en anglès per evitar aquestes confusions, que vol dir sense cadenes. Per tant, quan ens referim a software lliure ens estem referint a programes que es distribueixen amb unes llicències que actualment otorguen des de la FSF, que hem dit és la Free Software Foundation. Aquestes llicències el que fan és precisament evitar que se'n faci un ús privatiu del software, és a dir, no compartir. I què han de complir qualsevol programa software per tenir una llicència de la Free Software Foundation? Doncs el software lliure es refereix a la llibertat d'usuaris per executar còpies, distribuir, estudiar, canviar i millorar el software. Resumit en quatre llibertats, els usuaris respecte al software es divideixen en quatre llibertats que han de complir tots els softwares que vulguin estar sota una llicència de software lliure. La llibertat per usar el programa, com hem dit, amb qualsevol propòsit. La llibertat d'estudiar com funciona el programa i adaptar-lo a les seves necessitats. Accés al codi font, això, expliquem una mica el codi, no? El codi és la tecnologia que fa que els ordenadors funcionin, no? Per entendre'n, és el conjunt d'instruccions, primer escrites en paraules, que dirigeixen la funcionalitat de les màquines. El codi és allò que els programadors escriuen perquè...
És el que li diuen a la maquineta el que ha de fer, no?
Sí, d'alguna manera és el traductor. El codi és el que acabarà traduint totes les instruccions entre l'usuari i la màquina, no? Mm-hmm. I es diu ja codi font, que és el que es coneix com el codi de qualsevol software, ja codi màquina, que
codi
és...
Codi font és com allò que es veu a Matrix, que comencen a caure numerets.
No, això seria codi màquina. Ah, vale. Els uns i zeros és codi màquina.
Ah, vale.
Vale?
Quan
parlem d'això. Però bueno... Per entendre's, el codi és l'esplit de la programació. La importància de mantindre llavors el codi obert en el sentit que el control que construïm, que els programadors fan del codi sigui transparent. Ha de ser transparent. Un software lliure ha de tenir un codi transparent per tots i en qualsevol que tingui dret a prendre control i ser modificat al seu gust. Això és el software lliure i és la resposta, més o menys com diu Stallman, diu, és la resposta a un món construït mitjançant codi, no? Perquè avui en dia en tot el que ens movem, en definitiva, sempre hi ha un codi de pel mig que és el que acaba fent. Eloi?
Sí, hola. Una cosa...
Hola, Eloi, que no t'he pogut presentar, però et presentem ara, eh? Eloi, sí, endavant.
Una descripció que va fer Stallman era el tema d'una recepta de cuina, que tu tens un pastís, el saps com es fa i bueno, en aquest cas les grans companyies serien les que privatitzarien aquesta fórmula, no? I en canvi el Richard Stallman deia, bueno, pues, jo comparteixo aquesta recepta de pastís, que això seria el software lliure, no? Llavors, si jo la traspasso, algú altre la pot fer molt millor o fer variacions, que d'aquí una mica també serien com les quatre funcions, diguéssim, de la GPL, no? De les opcions. I comparar aquest exemple de la recepta d'un pastís ajuda molt a entendre el programari per la gent que no està en el món informàtic.
Sí, és una bona metàfora del programari. És precisament...
Li poses més sucre, li treus més sucre, no?
Sí, o sigui, tu el pots... Per agafar-nos a la metàfora de la recepta del pastís, no? Aquest pastís o aquesta recepta hauria de tenir la llibertat de fer servir aquesta recepta, no? La llibertat d'estudiar com és la recepta, quins ingredients porta i adaptar-lo a les teves necessitats. Això que deies tu, afegir menys o més codi. La llibertat de distribuir-la, és a dir, de tu passar-la als teus veïns
o de fer-los un pastís,
o de fer-los un pastís, fer còpies, totes les còpies que vulguis de la recepta, i la llibertat de millorar-la i fer públiques les millores als altres, de manera que tota la comunitat se'n pugui beneficiar si és que tu has aconseguit millorar aquella recepta notablement, no? L'accés al codi font, llavors, és el que parlem, no? El codi font seria aquella recepta, doncs aquest codi font, l'accés a aquest codi font és un requisit previ per obtenir qualsevol llicència de software lliure. Cal dir que, llavors, queda clar que el software lliure no significa, per això, la no comercial, és a dir, tu pots comercialitzar el software lliure. Un programa lliure deu estar disponible per ús comercial, també desenvolupament comercial o distribució comercial. El desenvolupament comercial del software lliure ha deixat de ser una cosa inusual, tot i que molta gent associa el software lliure a gratuïtat, no té per què ser. El que sí que et trobaràs és això, que complirà un software lliure, és a dir, distribuït sota una llicència de software lliure, trobaràs que compleixen aquestes quatre llibertats que et permetran fer còpia o fer les teves pròpies distribucions o millores. Per tant, el terme de software no lliure, que és el que farem servir, o privatiu, per referir-nos a la contraposició de software que no compleixen aquestes, es fa servir i es refereix al software de distribuït sota llicències més restrictives, que no garanteixen aquestes quatre llibertats, com hem dit. Les llicències, bueno, hi ha la GPL, que ha dit abans l'Eloi, i perquè tot això neix de la copyleft. Bueno, copyleft ho diem en contraposició, o es va crear en contraposició a copyright, no? Si el copyright, doncs de l'anglès van treure copyleft. El copyleft es treu com una manera de protegir precisament les llibertats. És a dir, és una llicència, molta gent diu, com és que necessiten d'una llicència i d'unes proteccions o unes restriccions tal si és tan lliure, tal... Precisament per respectar i que es respectin aquestes llibertats s'ha hagut de crear unes llicències. La més general, i per no entrar, que n'hi ha moltes i de moltes menes per diferents tipus de software o de kernels o del que sigui, parlem de la GPL, la General Public License, que ve de... que justament és la, la precursora des de la Free Software Foundation i que aproximadament el 60% del software llicenciat és lliure. O sigui, la, el 60% del software lliure està llicenciat sota aquesta llicència. Entrant ràpidament, per què n'és la necessitat del software lliure? Això, quan els usuaris no controlen el software, és el software qui controla els usuaris, no? Això és una qüestió de prendre consciència. La gent potser no entrem i exemples que se m'ocorreixen i són molt dolents, però com l'Eloi, penso que de vegades a la gent li queda més clar si li, li fiquem exemples que no són tan tècnics. Imaginem-nos un programa de dibuix que només dibuixa o pinta en tres colors, no? O un editor de textos que només permet escriure en una font, un navegador que només deixa fer recerques per Google. I ara imaginem-nos que aquest navegador només és compatible amb un sistema operatiu i que aquest sistema operatiu és l'únic que es distribueix amb els ordinadors portàtils de la marca més venuda. Doncs això és el que acostuma a passar quan es passen aquestes restriccions, i això passa. I quan veiem, potser si després tenim temps, mirarem dades d'usabilitat i ens adonarem com estem fent servir softwares i sistemes operatius que ens estan encaminant a les nostres vides sense que ens n'adonem. És d'aquí que veneix la necessitat del software lliure. I bé, no sé com anem de temps.
I el software lliure, en aquest cas, per exemple, seria Linux, no?
En aquest cas seria Linux, podria ser una de les aplicacions del software lliure. Bueno, a mi m'ha tocat parlar una mica del que és Linux. Jo intentaré fer-ho el més divulgatiu, didàctic i senzill possible perquè és algo bastant complexa. Vale, d'entrada hauríem de dir-li que és el sistema operatiu GNU Linux, d'acord? Que són dues paraules. Passa que popularment es recorda més o s'ha parlat més de Linux a, Linux a seca, sense el GNU. Què és això? Doncs és un sistema operatiu, d'acord? Està format per dues parts, el GNU i el Linux. El GNU és un acrònim de la paraula que vol dir GNU, que són les mateixes inicials, no és Unix, és a dir, van crear com una diferència de Unix, que és un sistema operatiu multitarea i multiusuari creat el 1969 i que s'utilitzava...
Explica que és un sistema operatiu.
Bueno, un sistema operatiu és aquella... Bueno, vaig continuant i així t'explico com que funciona, perquè el sistema operatiu forma aquestes dues parts, d'acord? GNU, que el que fa és que és un conjunt d'eines, de llenguatges, que permeten al kernel, que és veritablement el que es diu Linux, gestionar la màquina i fer-la interactuar amb l'usuari. D'acord, què és un kernel? Un kernel és el nucli, la part central del sistema operatiu. És el servei, és el core, és moltes coses alhora. Això fa que tu, quan apretis la tecla Enter, passi alguna cosa en el programa. Que tu connectis una impressora i que quan tu li diguis imprímemela, relacioni i la faci. Que quan tu apretis una A, aparegui una A en pantalla. És a dir, és el que relaciona la part del hardware amb la part dels programes i al finalment l'usuari acaba fent servir l'ordinador, no? Això és el que, diguem-ne, el kernel, el nucli, és el que fa funcionar la màquina i fa que es relacioni. Aquest és la part que es diu Linux, el kernel de Linux, perquè es diu així? Perquè hi havia un senyor, a l'any 1991, finès, que es deia Linus Torvalds, que va crear aquest primer kernel a partir d'un clon de Unix. D'acord? Unix no era software lliure. Linux al principi no, però va trigar molt poc i va fer que fos lliure. Això va ser l'any 91. A partir de llavors el nucli creix amb el treball col·laboratiu de molts programadors d'arreu del món que treballen voluntàriament i gratuïtament. La seva mascota és la ultra coneguda i simpatiquíssim Tux, que és un pingüí, i la mascota del GNU és un GNU. Acostumen a anar junts o, ja com dic, a nivell popular ha quedat en que només és Linux, però no és veritat, és GNU Linux. D'acord, quina diferència té Linux, que és un dels software lliures que n'hi ha més, però el més conegut o el més extès o el més popular és Linux, respecte al software privatiu? Doncs hi ha moltes i no acabaríem, però jo intento fer una llista i ser una mica sintètic. D'entrada és la llicència, que com parlava el Jaume abans, és una cosa important. Windows i Mac, que són els sistemes Apple que són més coneguts, tenen una llicència privativa. Què vol dir això, per el que explicava el Jaume? En canvi, Linux té una llicència pública general, que és la GNU-GPL, la General Public License. Això que vol dir que permet la còpia, la distribució, comercial o no, la modificació del codi i la distribució una altra vegada d'aquest codi, sempre i quan estigui una altra vegada subjecte a la GPL. D'acord? Més diferències amb el software lliure, jo crec, respecte al software privatiu, doncs que és més segur, més estable i més robust. D'entrada, respecte a Windows, a Mac és un altre tema. Respecte a Windows, no té pràcticament virus. N'hi ha molt pocs, gairebé no fan mal, i es podria dir, afirmar, que Linux no té virus. Per tant, una cosa que treus a sobre. L'altre és que diem que és un sistema molt estable, molt robust, molt segur, això fa que no es pengi, que les coses no vagin lentes, que la cosa no acaba de funcionar bé. I perquè veieu quin prestigi té, per exemple, Linux a nivell mundial a l'hora de que quan s'han de fer coses serioses s'utilitza Linux i no Windows ni Mac, us diré alguna de les empreses que treballen amb Linux i que no treballen amb Windows. Per exemple, la NASA, per exemple, Google, per exemple, Wikipedia, per exemple, Dell, Amazon, per exemple, IBM, HP, Peugeot, Android. Android, de fet, està bastant Linux, el seu kernel és de Linux. Després hem de dir que el 91% de les supercomputadores del món que treballen per experiments científics del nivell estan governades per Linux. Després altres coses que igual no s'agraden tant, però la borsa a Nova York, el cor del capitalisme del segle XXI, descarta Windows i treballa amb software lliure, treballa amb Linux. La Sony a la PlayStation 3 treballa també amb Linux, i després també hem de parlar de les administracions públiques que l'utilitzen. Per exemple, aquest any l'Ajuntament de Múnich s'ha estalviat 10 milions d'euros, que es diu ràpid, l'Ajuntament, migrant de Windows a Linux. Jo no sé, abans parlàvem quan ha costat, quan ha recaptat la Generalitat de Catalunya amb l'euro per recepta, però estem parlant de molts municipis a l'estat, al territori de Catalunya. Si migréssim i tinguéssim aquest èxit que han tingut a Múnich, segurament estaríem parlant de que no cal fer segons quines polítiques i quines retallades. Continuo. Per exemple, els usuaris més avançats els permet gestionar totalment el seu sistema. Això, agafant una mica les metàfores que estàvem parlant abans, un software privatiu és com si et venguessin un cotxe i et diguessin que amb aquest cotxe, estic fent una metàfora, només pots circular per determinats llocs. Només pots circular per Catalunya, però quan vagis a Còrdoba no pots conduir o no pots anar a França. O si et diuen no pot obrir el capó i tocar res, no pot canviar-se la roda, no pot pintar-lo un altre color, no pot posar-s'hi un mirall nou, no pot canviar la seient. Això és un software, diguem-ne, privatiu. Et donaria un cotxe que només podies fer això. Linux et permet, et donaria un cotxe que et diria efectivament pots obrir el capó i mirar-lo, i si en saps, arregla tu el cotxe, i si no en saps el portes un altre que te l'arregli, però et permet tu gestionar el sistema completament. I això és una cosa que pels usuaris avançats funciona molt bé, i pel que no ho és tant, que és la majoria de la nostra audiència, també té altres coses importants. Com per exemple formar part d'una comunitat de cooperació i autogestió. És un projecte que més enllà de la lucració econòmica té a veure amb un aspecte de la comunitat, del que donem als altres. Aquest és una cultura de la gratuïtat, però no només de la gratuïtat, de l'ajuda a l'altre, de la solidaritat, versus el benefici imparable de la multinacional. Una altra cosa també és el gran hermano. Tu no saps ben bé quina comunicació estàs donant a Windows i per què utilitza aquesta comunicació Windows. En canvi, Linux, tu governes el sistema, per tant saps que allò no va enlloc. D'acord que hi ha malware que pot venir-te per les pàgines web que mirem, que poden infiltrar-se amb el teu ordinador. Aquest és un tema que aquí de seguretat Linux, com altres sistemes, falla. Continuem. És difícil Linux? Home, jo crec que no. Això depèn de l'usuari. La seva corba d'aprenentatge és lenta, però quan tu arribes a un aprenentatge suficient, l'usuari és més poderós que un usuari de Windows i de Mac. Jo crec que et dona molt més llibertats, saps molt bé com funciona la teva màquina i ets més crític amb les noves tecnologies i amb el software. Això possiblement és un camí a recórrer i dura un temps. Cal no desistir, cal llegir molt material, cal ficar-se a internet, cal rebuscar, però evidentment, el que deia, la curva d'aprenentatge al principi és molt lenta, però després et dona molt més poder. Tothom de vegades té la imatge que quan obres un Linux pot haver-hi una pantalla negra que es diu consola, que tu has d'escriure coses, d'acord? Hi ha distribucions de Linux que ho tenen, que has d'anar parant amb elles, i n'hi ha altres que no. Hi ha distribucions amigables. I això ens dona peu a l'altre pas del tema. Què és una distribució Linux? Doncs clar, nosaltres diem, tengo Linux en l'ordinador, i llavors et pregunten, però què distribució tienes? Vale, aquesta pregunta és perquè hi ha milers, i quan dic milers és que no s'acaba de distribucions Linux, hi ha moltíssimes. Què passa? Windows té 3 o 4 distribucions només. La Home Edition, la Professional, la Server, no sé què, només té 4. Tu t'instal·les la que més t'interessa, o la que t'ha baixat pel torrent, la que t'està piratejat, o la que t'ha passat el col·lega, o la que compres a la botiga.
No, però en tot si cas, la majoria... És tot legal, eh?
Sí, evidentment. Aquí és on volem anar a parar tots. La cosa és que una distribució Linux és, a partir del kernel i del sistema d'eines, que és el GNU, allò les persones ho agafen i fan una proposta de sistema operatiu, que se li diu distribució. Què té aquesta distribució? Doncs té, evidentment, el kernel, que ha de ser Linux. Si és Linux, potser d'altres... Ara hi ha un altre que es diu Hurd, que no entrarem al tema, però que n'hi ha altres que poden ser no Linux. Un paquet de software en concret, vale? I la seva gestió, la manera en què gestiona, la manera en què ho instal·la, la manera en què això s'instal·la dins la màquina, i una interfàs gràfica. d'acord? Entorns d'escriptori. Que a més una cosa molt curiosa que sorprèn a l'usuari de Linux novell és que n'hi ha moltíssims entorns d'escriptori, moltíssims. Llavors, això Windows només té un i Mac té un altre, i en canvi Linux té moltíssims. Això se li diu metàfora de l'escriptori, que això és una, diguem-ne, doncs una taula amb els seus documents, amb les coses, amb els seus calaixos, doncs cadascú té una proposta d'entorn gràfic i tu a Linux pots tunejar-lo el que vulguis, no? El que dèiem abans, ets capaç de posar-li qualsevol entorn i pots fer que la imatge, l'estètica del teu sistema operatiu sigui el diferent que tu vulguis, a més cada usuari té la seva, no? I això respecte, per exemple, a Windows i Mac, doncs és una millora, i és una cosa que entra pels ulls i molts usuaris de Linux novells i els experimentats també els agrada fer el seu propi disseny d'entorn gràfic. I després també cada distribució té una filosofia, una manera d'encarar-se al seu públic. Quines són les distribucions més rellevants? Doncs faig una llista molt llarga i després em detenc només amb un parell, em paro amb un parell que per mi són molt importants. Jo parlaria de Slackware, que és la primera distro en funcionament més antiga, és a dir, hi ha altres que van existir que han desaparegut, però Slackware és la, en funcionament la que porta més temps. Després hi ha Red Hat, que aquesta és comercial, s'ha de pagar, que ha desenvolupat també una comunitària que es diu Fedora. Després hi ha Gentoo, OpenSUSE, Arch Linux, que es va actualitzant contínuament. I després hi ha les, per mi les dues grans o les més populars, que són Ubuntu i Debian. El que passa és que sense Debian no existiria Ubuntu. Ubuntu és la distribució que jo diria una persona que no té ni idea d'informàtica i que vols un usuari i mig que se l'instal·lés si vol provar un Linux. És molt amigable, és senzilla, és molt maca, molt maca, jo la trobo més maca que els sistemes operatius d'Apple, tant com tant que diuen. És, està dedicada a un usuari mig, vull dir que qualsevol persona que connecti una impressora li funcionarà, que, bueno, allò que dius no s'ha de fer molt difícil. El que passa és que, clar, perquè tot sigui tan maco ha de consumir molts recursos, i en canvi Debian, que és la distribució mare, perquè el que fa Ubuntu és agafar la distribució de Debian i millorar-la i fer-la més maca, fer-li un canvi estètic, és una distribució molt segura i estable, no s'actualitza tan sovint, però la fa més robusta. Després té una comunitat darrere de voluntaris i un projecte com Déu mana i un compromís amb el software lliure que fa que tingui una entitat Debian que no té, per exemple, Ubuntu. Això també s'ha de dir que un cop la instal·les també és molt senzilla, vull dir que tampoc hi ha molta diferència. Potser no és tan maca com l'Ubuntu, però... El que volia dir és que si els oients volen entrar i saber més, si entren a la direcció distrowatch.com, allà hi ha totes les distribucions del món i allà poden fer un anàlisi de la que més li interessa.
Perfecte. Molt bé, doncs Jaume, tanques tu?
Bé, només breument. Tres pinzellades. Bueno,
vinga,
això,
que en siguin dos.
Per motivar la gent, no? La filosofia del software lliure, com deia, permet una ràpida implementació. Això són avantatges econòmiques i distribució, abaratint els costos marginals. Ho dic perquè també pot ser una manera de guanyar diners en implicacions econòmiques. Es pot plantejar també com a alternativa a la pirateria. No cal piratejar segons què, perquè te'n pots anar al software lliure i agafar-ho lliurement i fer les modificacions i fer-t'ho a mida. El software lliure, com a contraposició al centralisme d'empreses i governs, una forma d'ordre espontània o d'anarquisme pràctic, com s'hi vulgui dir, i es considera una forma de treball col·laboratiu i cooperatiu. També per això és un tema que l'hem volgut portar aquí, que nosaltres som molt propers a la col·laboració, a la cooperació. Es parla de l'economia del regal, que vol dir el valor de la persona enfront del que està donant, no de qüestions materials. És a dir, el valor de la persona ve donat pel que tu dones a la comunitat, sense que això suposi una retribució econòmica. I la cooperació per lliure associació, com el cas de Wikipedia que deia el Peix. Bé, en quant a dades, bueno, digues Peix.
Jo volia afegir una altra cosa que m'ha quedat al tintero, és que després també el sistema Linux, el sistema de software lliure, acostumen a consumir pocs recursos de la CPU i la RAM. Això què vol dir? Que es pot instal·lar amb ordinadors antics i no cal estar comprant contínuament, està posant en dubte el model econòmic, és a dir, el model de consumisme, és a dir, nosaltres podem agafar màquines antigues i fer-les servir amb un programa modern que pot fer les mateixes coses que un altre ordinador nou. Per tant, què s'està dient? Que tu pots reutilitzar les màquines antigues i que les màquines utilitzades amb Linux duren molt més temps que, per exemple, els usuaris que utilitzen Mac o Windows, que les seves màquines en 3 anys han quedat desfasades.
Bé, l'últim, que com que els oients els hem atabalat amb moltes coses, si volen més informació també la poden trobar a CENATIC, que és el Centre Nacional de Referència i Aplicació de les Tecnologies de la Informació basades en fonts obertes. Aquí en trobareu tot tipus d'informació i qualsevol cosa. El que dic és que s'ha de perdre la por, que existeix una alternativa a la comercialització i que a més això suposarà un alliberament
d'accés al coneixement i, per tant, d'empoderament de la societat.
Molt bé, Jaume, doncs després d'aquestes paraules i aquesta reflexió i aquests diversos punts de vista del món software lliure, passem a l'entrevista, però abans de res, una mica de publicitat.
A l'Ateneu del Clot hi trobareu cursets a fer per a tots els gustos i totes les edats. Pels que us agrada ballar, teniu batuca i dansa creativa pels més petits, balls funky, Mexico baila i sensual dance pels més atrevits. Podeu també trobar cursets de ball de saló, sevillanes, dansa teatre amb improvisacions i coreografies i també cursos de dansa contemporània. També hi trobareu cursets de manualitats i pintura, com pintura i dibuix per adults, pintura i manualitats per nens, i també taller d'expressió plàstica per a nens. Podeu trobar cursos de joieria creativa, iniciació al patronatge i bijuteria amb fil d'alumini. A més, també fem cursos d'experimentació amb so i improvisació lliure. Meditació, pilates, risoteràpia, introducció a l'escriptura creativa, literatura contemporània, defensa personal femenina, ioga, tarot, taller de dones i cursos d'anglès. Consulta els horaris i preus a www.ateneudelclot.com o envia'ns un mail a farinera@gmail.com. Si no t'hi apuntes, és perquè no vols. Tot això i molt més a l'Ateneu del Clot, al carrer Muntanya, número 16.
Soc Andrés Palomino, guionista i monologuista friqui sexual, i cada dilluns escolto Cafè i Cigarro de 8 a 9 a Ràdio Ateneu del Clot.
Andrés, què fas?
Una falca.
Què fas? Deixa el micro.
Qui és aquest?
Deixa el micro i vés a, diu, vés a fer dibuixos i tires.
I li ha fet permís a mi?
Hosti, tu aquí entra qualsevol.
Estàs escoltant L'Open Mà, una bona manera d'estar informat.
Hola, sóc el becari d'Auditoria Interna, sí, i m'han deixat sortir de l'armariet uns segons, ja està. Hola.
Cada 15 dies, els dimecres, de 8 a 9, ens podeu escoltar a Auditoria Interna, l'empresa més auditada de la ràdio catalana, una empresa rara de collons.
Gràcies.
Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta breu publicitat, i ara que hem fet aquest fabulós anàlisi extens, variat i amb múltiples punts de vista, ja tenim una visió més ampla del tema d'aquesta nit. I ja podrem acostar-nos més, amb més coneixement de causa. Com ho he intentat presentar al principi del programa i no hem pogut perquè hem entrat directament al recull de premsa, avui tenim el Loop en Mà, a l'Eloi Revés. Bona nit, Eloi, i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Hola, bona nit.
Bé, per aquells que no el conegueu, l'Eloi ja fa 3 anys que es va implicar en el projecte Gifinet, que a continuació suposo que ens explicarà. Una comunitat molt semblant a la del programari lliure que ha presentat el Jaume i en company, però en el camp de les telecomunicacions, i que espero que a l'entrevista pues, acabi de plantejar-lo més, perquè és una mica més la part de la xarxa, no? Ell gestiona la zona de Palafrugell i de Pals, on ha aconseguit fer créixer aquest projecte i ha ajudat a les zones veïnes doncs, també a adherir-se. A més, és veí nostre, perquè també col·labora a Barcelona i ho fa al nostre barri, al Clot, on viu, suposo, i disposa d'un node, no? I tanmateix, per difondre el projecte, participa en xerrades i també fa de reporter, que això de reporter també ens hauràs d'explicar, això de, que grava sessions en format de vídeo, no seran snuff movies ni coses estranyes, no? I també ha participat molt activament en el sistema de hotspots, eina per oferir un temps limitat a internet als usuaris del carrer i alhora donant a conèixer el projecte. Molt bé, doncs ara que ja coneixem qui és l'Eloi, ja podrem començar, què et sembla?
Endavant.
Estirem a Xicarpa?
Vinga. Comencem.
Doncs bé, doncs, per entrar en calor i per aquells que no us coneguin, doncs m'agradaria que ens expliqués una mica quin és el projecte Gifinet i una mica com funciona i què és això del Gifinet, no? Perquè hi ha gent que sí que li sona però ben bé no sap d'on venen les campanes. Què és això?
Bueno, dels 3 anys que porto aprenent, perquè sempre ser una comunitat amb programari lliure, per exemple, seria el mateix, no? El coneixement és obert, llavors pots aprendre tot el que vulguis. Són les coses molt importants d'aquest projecte. Doncs he vist molts punts de vista diferents també de què és Giphy. Llavors, jo primer de tot recordaria que, com heu fet una bona descripció del que és el programari lliure, és una llicència que protegeix una miqueta a l'hora de com ens hem d'ordenar una miqueta. I la xarxa el que fa és, bàsicament, connectar nodes o persones a través d'enllaços wifi, que és com va començar, i compartir recursos, principalment tothom sempre el que acaba buscant és internet, que és una de les coses que han canviat aquest món, per tant, tothom
vol estar connectat, no?
Exacte. I llavors, un dels continguts estrella que hi ha entre la xarxa i pràcticament el motiu que es va créixer el projecte és accés a internet. Però no és com les altres companyies que, bueno, tu pagues un servei i te'l porten a casa. Llavors, hi ha coses que costa una mica d'entendre perquè no tenim massa referències. I llavors, pel tema que heu parlat de programari lliure, podrem anar relacionant bastant perquè pugueu anar entenent. Mhm.
Molt bé, doncs explica'm, bueno, explica'm per què es va crear. O sigui, m'has dit, en principi principalment per tenir connexió a internet o de qui va sorgir la idea?
Sí, perquè, el motiu inicial va ser fa 9 anys, pràcticament.
Ah, doncs és relativament jove, no?
Sí, va ser per 2-3 motius. Un dels primers és com l'accés a internet. Que,
principalment?
I va néixer a un petit poblet a prop de Vic, es diu Gurb. Mhm. I, bueno, típic que truques a les companyies, vols internet i et diuen, sí, paga't els 2 quilòmetres de coure i després et cobrarem l'accés a internet, no?
Molt bé,
i
dius, gràcies.
Sí. I llavors van dir, pues mira, farem la nostra manera i va ser a través d'antenes wifi, traspassar on hi havia connexió a internet fins on no n'hi havia. I d'aquesta manera poder arribar a les tecnologies on estan concentrades a on no n'hi ha. Sobretot a part rural. Què van fer? Doncs diu, home, aquest model pot ser repetit, és a dir, podem fer un altre cop un criteri de crear un copyright amb aquest sistema. De fet, hi ha companyies que fan coses semblants, no? I llavors van fer que la pàgina web estigués allà tota la configuració de les antenes i llavors fos fàcil poder seguir creixent. I entre aquest punt molt important i després que el 2002 es va liberalitzar les telecomunicacions fins a certes potències i tal, tothom pot crear comunicacions, va fer el fet de que pogués néixer un projecte com és GIF.net. I bueno, van anar creixent, al principi eren un petit poblet i tot, i fins a certa mesura que va començar la cosa a créixer per si sol. O sigui, ja pobles vins ja ho començaven a fer a la seva manera. Per tant, aquí, referenciant el programari lliure, tenien una fórmula i la van compartir. Mm-hmm. Llavors es va començar a extendre molt fàcilment. Llavors, pobles entre ells es podien connectar directament. Mm-hmm. I sí, l'accés a internet és un dels motius, però aquí va començar a haver-hi la comunicació directa. Jo ja no estic passant per un tercer, passo directe amb els veïns. I bueno, a partir del 2007, crec que va ser, van rebre un premi de telecomunicacions com a projecte I a base d'això, com que eren una colla, que qui ha de rebre el premi si són un col·lectiu?
Clar.
Van fer una fundació per poder rebre...
Ah, o sigui que són una fundació.
Sí, sí. I la fundació, principalment, ha estat darrere el tema de la llicència, que és com una... pràcticament GPL o... Però en essència seria, jo extenc xarxa, em comunico amb la teva xarxa i tant passo jo per la teva com tu passes per la meva. Pràcticament aquesta seria la base. També teniu la llicència per poder llegir, que és un bon redactat a la web.
Sí, sí, qui vulgui més informació, gifi.net, allà ho trobarà tot ben explicat, però com tenim avui aquí a l'Eloi, que segurament ens esclarirà molts dels nostres dubtes. I clar, jo em pregunto, no? Has dit, ah, connectivitat, no? Però abans el Jaume comentava allò dels valors de la solidaritat, dels valors de la comunitat. O sigui, suposo que no només ofereix com una companyia el tema de la connexió a internet, no? És a dir, suposo que Gifinet també té un altre objectiu, no?
Jo posaria més opcions sobre la carta, és a dir, et dona unes possibilitats molt àmplies.
Ah, sí?
És a dir,
explica-me-les.
Des de crear una associació i entre l'associació crear un projecte doncs, en un barri o doncs, una associació de veïns que faci la comunitat de veïns, pot seguir petits empreses com qui munti antenes de satèl·lit, que pugui també ser un professional i que gent que no vulgui haver de fer-s'ho ell mateix, el muntatge, que amb això també podríem comparar-ho amb el programari. No, jo no vull saber la fórmula del pastís, jo vull que em venguis el pastís, també hi ha opcions.
Clar.
Doncs pugui haver-hi un professional que s'encarregui de fer-ho. Llavors, el que estan creant, a més de compartir un coneixement, és que extén també la possibilitat de que hi hagi gent que pugui crear, com se'n diu, treball, no?
Sí, sí.
Llavors, a part d'estar... tancant una miqueta aquesta esquerda digital que comentàvem al principi.
Uh-huh.
Per què? Perquè ens està explicant com funciona internet. Jo amb aquests 3 anys he après d'internet, bueno, quasi bé com funciona. Gifi pràcticament és un petit internet, no? Com està construït directament. Pues, bueno, a tenir un petit negoci i dir-me, mira, jo em faig autònom i monto jo per la mateixa empresa, o no només per connexió a internet, sinó, per exemple, conec empreses que el que fan és connectar les seves seus. Mm-hmm. Aquí no intervé internet.
Clar.
Una d'elles ja té la seva connexió, tindrà el seu amb qui sigui proveïdor, però després entre les seus es comunica com, doncs, mitjançant
una xarxa interna.
Exacte. I ara, per exemple, aquí a Barcelona estic col·laborant amb una empresa, una gent molt maca, que el que volen fer és que els seus treballadors puguin, inclús des de casa, teletreball, no? Seria en part.
Uh-huh. O sigui, facilita una mica la... Ah.
I llavors, què seria? Doncs amb les antenes, que es van muntant a diferents punts dels nodes. Jo crec que, no sé si he tret encara més preguntes del tema, però...
Sí, perquè... No, el tema dels nodes té molt de sí, no?
Sí.
O sigui, clar, que seria una mica després de les avantatges, no? De dir, connectar-me amb el meu col·lectiu més proper o connectar-me a internet o tenir
bueno,
un software
nodes,
lliure.
Podríem dir que són xinxetes en el mapa, que és doncs, a dalt d'un edifici, allà hi ha una antena, hi ha un repetidor o un node client, que seria l'usuari final.
Uh-huh.
Aquella xinxeta podríem dir que és un node.
Mm.
Llavors, si té més de 2 antenes que té diferents enllaços, ja se li pot dir que és un supernode.
Mm.
Que ja està fent expandint la xarxa
rep
de manera.
I dona, no? O sigui, una mica.
Rep com... i dona sempre seria, però que vull dir que el que fa és que a través teu passen més camins.
Ah,
no
bé,
només bé. És el d'entrada i sortida,
o sigui,
que tinguis teu.
Si et converteixen en cruïlla, no? Com si diguéssim.
Sí, precisament.
Ah, molt bé. Clar, aleshores, o sigui, a part d'això, et dona l'oportunitat de formar part en aquí, no? Llavors jo, si vull entrar a formar part, això, uh-huh. O sigui, jo ho desconec completament, no en tinc ni idea, ara t'he conegut a tu, em sembla molt interessant el teu projecte, entro a gifi.net...
Bueno, jo formo una petita part del projecte, jo, no és meu, eh?
No, que... en el que participes, no? Què faig jo, no? Què necessito per entrar a formar part de tot això?
Ganes.
Ganes?
Sí, sí. Jo el dia que vaig anar...
Però que dona molta feina, això, o què passa?
Bueno, depèn, és que...
Depèn del que vulguis.
Et dona la possibilitat de que tu tries o tu esculls què vols fer.
Uh-huh.
En comparació, per exemple, el que parlàvem dels sistemes operatius... Jo necessito escriure una carta. Jo vull un sistema operatiu, jo el compro i allò que funcioni. Mm-hmm. O no, jo vull tenir el meu propi sistema operatiu. Pues seria algo semblant. Clar, amb el programari lliure tens l'opció de que tu pots fer-te el teu propi pastís, pues, és que agafis el mateix però traspassat a telecomunicacions.
Explica'm una mica més això, a veure.
Fàcil, vull dir, jo em vull connectar amb els meus veïns i connectar-nos i tenir doncs, allò com si fos una finestra que ens veiem, doncs, videoconferència directa entre veïns.
I enviar-nos algun document i sí, algun arxiu i quatre exemple. Coses, no?
Sí, però les possibilitats és el que compta. Que tu connectes amb una companyia, a part de que estàs passant per un tercer que dius m'estaran controlant que estic
que aquesta navegant. És l'altra, el tema dels avantatges, el tema del control és un avantatge, és a dir, qui em controlaria a mi si jo em connectés a GifiNet, no? En tema de navegació per la xarxa i tal. Això qui ho
controla? Seguretat, bueno, la seguretat es basa molt en un mateix, en l'ordinador en si, tenir-lo actualitzat i saber quan tu et connectes a una web que és correcta o que sembla que no és correcta, que és falsa, no? Per tant, és molt la seguretat d'un mateix, a l'ordinador, i quan tu traspasses comunicacions, és igual si tu tens una comunicació xifrada, com és, per exemple, l'ActiveDBS, on tu et connectes a certs llocs que et demanen usuari i contrasenya, però a dalt se't posa allò en blau o verd, depèn de qui el navegador, que veus que hi ha una S, bueno, que vol dir que és això, que és, doncs, és igual per on te passin les comunicacions llavors. Si tu saps treballar amb comunicacions xifrades, és igual que passi pel cel o per fibra o...
Ramon.
Jo, Eloi, tinc una pregunta, no, potser per l'oient, diguem-ne, d'informàtica bàsica.
Sí.
Tu es dius que dona servei d'internet, no? Aleshores, el tema és, com jo com a usuari novell de zero de WifiNet, vull dir, què he de fer per poder tenir connexió a internet des de zero, no amb el meu veí del pis de dalt que ens podem caure molt simpàtics i passar-nos els treballs o qualsevol història.
Vale. Ara ho intentaré explicar igual però enfocat en aquest punt perquè sí, és el producte estrella i els motius principals que va néixer GifiBonet. GifiBonet només és la xarxa i el que hem parlat del tema de la llicència, que és que ens estiguem connectats, però en aquest moment he parlat de la connexió directa a internet o més aviat perquè és un contingut dintre la xarxa. Per tant, Gifi no t'està oferint a tu connectivitat directament. A veure, hi ha moltes novetats. Per exemple, aquí a Barcelona hem fet una petita associació de diferents comunitats Gifi que existien i entre nosaltres hem contractat a un proveïdor i nosaltres tenim una sortida a internet a través d'aquest... Però són preus directament a proveïdors. Per què? Perquè Gifi és un operador de telecomunicacions, per tant pot anar als preus més que van a les operadores. Llavors, com a associació que som, tenim unes quotes mensuals de connectivitat a internet. Els usuaris estem repartits per tot Barcelona. Com hi arribem? Fins a un punt estratègic? A través d'antenes wifi. Dependrà de cadascú el seu tram. Però en aquell punt és el que nosaltres estem pagant unes quotes a proveïdors d'internet. Això és una excepció. El 90% de la xarxa funciona a través de proxies i és perquè algú l'està compartint. I aquí podríem dir, si no hi ha gent que comparteixi, no hi ha internet. Pues, sí, és el que passa normalment en llocs on, per exemple, els veïns d'una escala no es saluden o no es coneixen, perquè ells compartien un del davant si jo
si visc a casa meva. Passa de tot aquest, no?
Clar. I en canvi, en llocs més potser rurals que es veuen cada dia, pues, és el mateix que vas a la plaça del mercat i dius... allò que a última hora que s'està tancant tots, passes per allà i el senyor diu mira, noi, porta aquests tomàquets que arriben a casa fets molt bé, em porta tals. Pues una miqueta el proxy, el compartir seria aquest adjectiu, és a dir, jo a casa tinc la meva quota, jo la necessito, jo sóc informàtic i jo vull tenir internet. Ostres, ara estic aquí, jo no l'estic fent servir. Pues, com que a casa tinc un servidor fent altres coses, no baixar per pel·lícules, que bueno, podria ser també. Però...
És il·legal, baixar les pel·lícules.
Ah, sí? Ostres.
A Wi-Fi net, no?
Home, clar, si són fetes amb GPL o
aleshores,
amb
sí,
llicències,
no.
Clar, home, puc estar baixant perfectament, no? Que ara m'estava espantat. No, doncs, tinc un servei a casa que pot ser de proxy. Què és? Pues, el proxy és un intermediari. La gent que està dintre de Gifi es connecta en aquell servidor mitjançant un navegador com el Firefox o altres navegadors i que en tots els programes sempre hi ha opcions avançades al configurar un proxy. En allà dius, aquella IP d'aquell servidor proxy és el que té l'internet darrere. Llavors el navegador simplement li demana a aquell servidor, ara ho he explicat de manera tècnica, però l'usuari simplement el que ha de fer és configurar aquell IP del servidor de proxy que té més a prop i el navegador funcionarà igual com si tingués la connexió ADSL tradicional.
Bé, sí, a més de posar-te una antena, això ho has de comptar. Sí. T'has de posar una antena, si vius en un edifici, és el més fàcil, si no és que vius al sobreàtic, és que pugi a la teulada, allà busquis un lloc que es pugui veure en antena. I quina és la dificultat? La dificultat d'això és
tenir visibilitat amb un node, correcte, amb un supernode en aquest cas, no? Hauries de mirar de tenir visibilitat,
o sigui,
amb
algú. Buscar algú que tingui una antena i et puguis enganxar, no? A la xarxa, no?
Per tant,
pengis d'algun lloc.
Un usuari que vol començar amb wifi, vol entrar i formar part de la xarxa Wifinet, que hauria de fer? Fer-se amb una antena, jo recomanaria de 5 GHz.
Què és això dels 5 GHz? Això és molt complicat.
No,
moment, t'explico el tema de les antenes?
Sí,
explica-ho.
No, bé, hauria de tenir una antena, localitzar...
on hi ha un repetidor?
Sí, bé, donar-se d'alta a la web de Wifinet. Allà hi ha un mapa que està molt bé, això que deia ell de les xinxetes, es veu molt gràficament en un mapa dintre la web de Wifinet.
Puc veure si tinc algun veí que té algun...
Exactament, tu veuràs on estan els supernodes i on has d'apuntar. I un cop obtinguis d'allà i t'has donat d'alta la web, ja estableixes una comunicació quasi directa amb el supernode que t'estàs connectant i ja veus si t'ofereixen un proxy d'accés a internet, veu IP, servidors FTP, això que deia l'Eloi, multitud de serveis que pots arribar. Per tant, la complicació que preguntaves tu abans, com deia l'Eloi, és la que tu fins a on tu vulguis arribar. Per iniciar, només caldria fer-te un usuari a gifi.net i amb una antena d'aquestes wifi mirar a veure si trobes un
pel balcó de casa teva, no?
Aquesta és la dificultat, i després el cable que arribi a casa teva.
Clar, però suposo que, com bé comentava l'Eloi, segurament hi ha un servei d'assistència de compartir informació, de dir, escolta, tinc un problema i no sé què haig de fer amb l'antena.
Jo resumiria bastant que és un tema de comunitat.
Exacte, aquí on volia arribar jo, no? Si hi ha aquest pensament, no? De dir, jo t'ajudo, tu m'ajudes...
Hi ha zones que potser allò es desplega molt ràpid i hi ha zones que allò no es desplega mai. Principalment és això, no? El fet de comunitat. I aquest projecte és molt això, com un tema del Linux, que és basat molt en la comunitat, el coneixement, el compartir i desenvolupar projectes. Si a la teva zona ja s'està creant alguna cosa, pots ajudar, o el que dèiem abans, si tu no vols fer res, busques qui hi ha de professional a la vora i digues, escolta'm, vine'm a muntar això i digue'm el que és i ja està. I ja m'explicaré després com haig de configurar altres.
Clar, i una vegada estàs configurat, no?, i estàs connectat, quines són les quotes?
Torno a començar. Perquè els proxys són compartits, és a dir, estan compartint el seu excedent. Llavors, no és que...
O sigui, que
no
tu poses l'antena i pots fins i tot, doncs, ja està. O sigui, ja t'has connectat al proxy i
res. Sí, bé, ens basem en aquestes freqüències que hem comentat, que era 2,4 i 5. Són freqüències públiques, és a dir, no necessitem pagar per utilitzar aquestes freqüències, com per exemple passa amb la ràdio o els radioaficionats, que sí que necessiten tenir una freqüència específica.
O sigui, és lliure i a més és econòmic.
Depèn
de lo molt que et vulguis implicar.
Si vols crear un
supernode
molt gran, també et podràs gastar els teus.
Clar, si ets una màquina, no?
Però allò també és un tema de que muntes els traços que et facin falta i ja està. No estàs pagant un servei amb una altra companyia.
No, és que a vegades això costa entendre-ho. Jo ja he muntat això i ara què haig de fer? Dono el meu número de compte o...? No, està bé saber que és una nova filosofia, que s'ha de canviar una mica el pensament inicial.
I després d'aquesta xarxa tu hi navegues. Com? Bueno, doncs hi ha diferents continguts, un d'ells és internet, o pot haver-hi càmeres IP que tu puguis veure vistes, o que puguin haver-hi els arxius compartits entre diferents usuaris, perquè estem traspassant una espècie de xarxa, que de fet això ja ho és internet també. Però clar, internet ja ens venen les operadores que tenim un caudal molt gran de baixada, però de pujada no. I això ens després ens frena a l'hora de compartir en aquest sentit. I després la neutralitat. Internet, que seria un altre dia de debat, eh? Sí.
Jo et volia preguntar per això, pels continguts, però tenim dues preguntes diferents, eh? Una, allò que ha parlat el Jofre de les quotes, que és interessant perquè el que dèiem abans de software lliure, molta gent, la gent més prosaica i més pràctica al final diu, bueno, vale, software gratis, no? Doncs el mateix passa aquí, internet gratis, això ho pot pensar la gent, no? Llavors, me compro un nòdom, me'n compro una antena, me la col·loco allà un puc, no sé què, i llavors, clar, però quan, per exemple, una connexió mínima o una connexió de 5 GHz, quin preu en costa l'antena?
Materials, aviam, estem parlant del voltant dels 100 euros fins a el que et vulguis gastar de material. L'antena més senzilla seria això. I la feina de muntar-ho, doncs, o tu o un professional. Vull dir,
clar, perquè muntar-ho...
Partiríem a partir de més o menys això. I fins al que vulguis gastar en quant a la infraestructura que vulguis muntar.
Vale, o sigui, això seria una inversió. O sigui, això ho has de posar tu. És a dir, per comentar...
És el teu material.
Llavors tu ja poses això i a partir d'aquí et connectes a la xarxa, et dones d'alta de Wifinet i llavors el que deies, estic molt interessat en el tema. O sigui, internet és un dels continguts. Altres continguts?
variats.
Com per exemple?
Jo puc posar en el meu supernode, per exemple, una càmera IP connectada a la xarxa. Una càmera IP vol dir que aquella càmera que està allà enfocant, jo puc veure-la des del meu ordinador, a través de la xarxa d'internet, per entendre'ns. Doncs, si està repartit en diferents punts, jo puc connectar-me directe mitjançant les zones wifi en aquest sentit i jo veure pues, remotament què està passant pues, en una plaça o si fa sol o no. Això seria pues, càmeres. L'altre seria pues, servidors de ràdio. Jo us invito que poseu aquí, en vez de sortir a més d'internet, una que pagui fi. Jo des de casa no necessito tenir internet, bueno, ja en tinc, però vull dir, un usuari no necessiti anar a sortir a internet per després trobar-vos i si us pot trobar directe. No?
Mm-hmm. Jo tenia una pregunta, no? Que a vegades es pensa, no? Que aquest tot el món del software lliure, el que deia el Peix, no? Del tema del Linux, que són gent que se'ls veu amb les ulleres de pasta davant d'un ordinador, veient codi, no sé què, no? És com aquesta imatge del denominat, o mal denominat, friquis, no? Clar, llavors, aquí anem a trencar a veure si és veritat, hi ha un estereotip o no. Quin és el perfil d'usuari de Gifinet?
Usuari? No, sí. Usuaris normalment són els curiosos o que volen estar amb altres companyies que no són les tradicionals, que s'estan barallant entre elles per tenir usuaris, o realment que estan en zones que s'han hagut de buscar la vida i han trobat Gifi com una de les opcions que diuen que sí que arriba a tot arreu i en part és veritat, no? Però clar, sí,
que de tot tipus pot ser.
Més aviat són curiosos, no és una persona que digui això ho he vist a la tele i m'hi vaig a contractar, no?
Uh-huh.
No, el perfil consumista pur i dur no seria un
no
dels...
és un perfil Gifinet.
Seria els estranys completament. I a vegades
la minoria,
jo ho intento explicar bé al principi perquè després no es trobin amb és que jo em pensava que...
Ja.
Perquè és que jo hauria de dir que totes les companyies que coneixeu d'accés a internet féssiu un borrón i cuenta nueva si voleu escoltar com funciona això de Gifi, perquè és que és un punt més, element més dintre de...
Clar, és un nou paradigma, és una altra forma,
sí,
filosofia,
de fet,
totalment diferent.
Potser per la gent que també entén una mica el tema del món de les xarxes informàtiques, és com un intranet.
Ah, okay.
Un intranet entre casa nostra i punts de sortida que seria a internet.
Sí, com si les habitacions de la casa, no? Cada habitació és un veí o és un tio que viu a no sé on,
sí,
o...
Sí,
bueno,
és la manera, per entendre-ho clarament, és la manera de no passar per un tercer, no haver de passar per un tercer per comunicar-nos entre nosaltres. De fet,
sí,
per comunicar-nos entre nosaltres passem per el que deia l'Eloi, per proveïdors d'internet que són grans multinacionals i que ens fan anar per allà on volen, amb les restriccions que ells volen i les limitacions que
sí,
ells
oferen els serveis, tu pagues i tu acates, aquí no pots fer
aquí
més.
És un nou paradigma, és com quan parlaven abans del software lliure, és intentar obrir una eina, que és l'eina de les telecomunicacions, i en aquest sentit internet no és més que la gent connectada, això sí, el que hi ha són proveïdors d'internet, no? Que han usurpat, diguéssim, el mitjà. Dic usurpar per entrar en una terminologia així, però què ofereix?
No?
El Gifinet ofereix una altra vegada l'empoderament social de les telecomunicacions i el mitjà mitjançant el qual ens comunicarem. És a dir, una manera lliure, oberta i neutral d'arribar entre nosaltres a comunicar-nos mitjançant totes les eines que, com abans comentava, ja són tabletes, ja són ordenadors, ja són mòbils, ja són les possibilitats i els recursos que poden oferir des de Gifinet. Jo n'he vist de moltes menes, fins i tot la veu IP, també hi ha
correcte.
Molta gent que està...
Centraletes
de veu IP, què vol dir això? Que ja el telèfon ja no ha de passar per telefònica, m'entens? Imagineu-vos, actualment no sé si hi ha 30.000 nodes o 18, corregeix. Hi ha 30.000 programats i 18 instal·lats o així, no?
Uns 18.000 actius que són molts.
Actius, i si veus la corba de la gent,
no?
És exponencial total de com, perquè és que és precisament el concepte xarxa. Si de vegades algú ha estudiat el concepte xarxa, no? Quan va creixent la xarxa, com més gran és, primer més difícil és de controlar, lo qual és un benefici a la neutralitat i a la obertura de Gifinet, i segona que creix més exponencialment. Com estem a la ràdio no podem posar imatges.
Llàstima.
Recomanem molt que vagin a la pàgina Gifinet i cliquin al mapa, no?
Abans de tot hi ha una opció de veure mapes.
Sí.
i allà veuran en el mapa tots els nodes i totes les línies d'interconnexió que hi ha i podran veure visualment la malla una mica.
Perquè quan ho veieu, sapigueu, les verdes són entre supernodes, és a dir, com si fossin les carreteres. I les línies grogues...
Les autopistes.
Sí, on te traspassen els paquets. És a dir, que si entre tu i jo, si jo ens hem d'enviar dades, passaran potser per 3 o 4 o 5 diferents punts d'interconnexió, el que dèiem abans de les...
Clar, perquè tu i jo potser passem per altres persones per arribar una a l'altra.
Llavors, les línies grogues són els punts finals, diguéssim, els clients. Una persona que estigui en una casa, es connecti a un repetidor, en un supernode, que hi ha una antena oferint cobertura en aquella zona, aquells usuaris enllaçaran amb una línia groga. Allò seria com un punt final, un usuari.
I les blaves
en blau. I les blaves, diguéssim, discontínues, que es veuen molt fluix, és les que estan creant, de la manera estan començant a aparèixer.
Clar, jo tenia un dubte, no?, que és a vegades els oients a coses noves, no?, i nosaltres mateixos, a vegades veiem aquestes iniciatives com molt lliures, com molt obertes, s'ha de tenir alguna por per algun tema de legalitat?
De fet, ja s'ho van treballar moltíssim a l'inici del projecte i la Fundació es manté molt en aquest punt perquè es mantingui així encara la naturalitat. A veure, la Fundació també, inclús la CMT és qui regula les telecomunicacions i a vegades és el que hauria de posar ordre amb això, no? entre els grans companyies que d'alguna manera ja sabem que hi ha alguna que és bastant abusiva. Doncs Gifi ha mirat els requisits per poder ser una operadora i ho compleix. Després, si es fa una empresa o es fa el que sigui, doncs no, ha optat per fer una llicència dintre del que sigui el copyleft, no? En aquest camp de telecomunicacions. Llavors, en temes legals és que no hi ha cap motiu de dubte en aquest sentit.
Sí, tu pots connectar sense cap por, no, no tindrà ningú a buscar...
És que estem utilitzant medis que estan a disposició. L'únic que fa falta és, potser, a vegades, el coneixement de fer-ho.
Uh-huh.
I clar, Gifi et permet que, si tu vols, tens tota la informació, ara sí, paciència i hores, perquè per trobar-la o buscar-la a vegades pues, costa, no?
Uh-huh.
Però sapiguer que tens a la disposició les possibilitats de fer la xarxa pròpia, és que, bueno, de la mateixa manera que parlàvem del sistema operatiu, que potser ja és més complicat perquè necessites saber molt més amb el tema de codi i de hardware, ostres, però en telecomunicacions és algo més senzill, no? Més palpable.
No, i crear una xarxa autogestionada, cooperativa, amb la qual, o sigui, nosaltres, al marge de les operadores comercials de tota la vida que ja sabem el que van i el que pretenen, no? De tota manera, jo et volia fer una pregunta. Sí. És a dir, si jo, per exemple, jo sóc un usuari que demà em compro l'antena, me l'instal·lo després d'hores, hores i suor i llàgrimes i llegir molts tutorials i em connecto. Clar, el que parlàvem de seguretat, què passa? Jo he de posar algunes carpetes que digui, bueno, jo vull compartir això amb la resta, o ja dins de Wikifinet hi ha com col·lectius que dius, ah, mira, jo m'adreço a aquesta gent i mira, aquests aquí, jo què sé, doncs compartim documents, o aquí sentim ràdio, o jo faig un programa de ràdios de casa i vull emetre'l a la gent. Què ens trobarem allà?
A nivell de llicència, això també és flexible. Tu si tens prou coneixement, pots dir, no, jo poso els meus equips dintre de la xarxa, el que passa que després trobaràs que no molta gent ho fa. Estic parlant molt tècnicament. Llavors, l'antena aquesta que estàvem parlant abans fa de router. Té una IP de Gifi, una IP d'EU.tal, que seria com una IP pública d'internet, i després tu tens la teva part privada. I llavors, tu sempre surts a través d'aquella. Això és l'IPv4. Jo tot això també ho he après molt gràcies a Gifi, perquè porto 3 anys empapant-me. Tot aquest coneixement, doncs, ostres, jo he estat molt content. Doncs el router aquest que nosaltres posem a la taulada, tenim la nostra part privada, que és la xarxa privada, diguem, i la IP10, que és la que sortim. Per tant, si tu vols compartir arxius, ho faràs sempre en aquesta àrea privada, els teus propis ordinadors i tot. Que vols compartir una carpeta a l'exterior, llavors has d'utilitzar aquella IP10, llavors ja has de mirar la web com ho has de fer per dir, no, aquí hi ha un servidor d'arxius i podeu entrar a través d'aquesta IP. Sé que és molt tècnic, però...
És obrir una porta perquè la gent pugui entrar, no?
Sí, dir, bueno,
teniu aquesta porta aquí, existeix,
sí,
l'he creat jo...
De fet, és un servei i sobretot aquest servei l'he portat jo. Per tant, aquí no és Gifi que l'ha portat. No hi ha continguts que hagi portat Gifi. És sempre les pròpies persones que porten cada contingut. El proxy compartint internet, els arxius que tinc jo de les meus quadros que m'he pintat, per dir alguna cosa, o mira, que tinc... un programa de ràdio que estic emitint també a través de Gifi.
I jo em pregunto, no? O sigui, has comentat que Gifinet ha nascut fa 6 anys, no? No, 9 anys, has comentat? 9 anys, no? I entren al mercat de les telecomunicacions, no? Com una competència, no? Uh-huh. I quina relació té Gifinet amb l'administració i amb la Comissió del Mercat de Telecomunicacions? I amb les grans multinacionals aquestes que són les apoderades en aquest mercat i que sembla que només hi hagi tres, no? Que són les que governen.
Mira, la CMT,
les nostres vides de la xarxa.
És la més fàcil de respondre. La CMT és una entitat que diu, mira, has de fer això per complir, endavant.
Punto, no?
Sí, no, ja aquí està. No hi ha ni més ni menys.
Certifica.
Però creus que això pot arribar a canviar?
Canviar.
Amb una pressió...
sentit
no?
Que la CMT adquireixi...
CMT, la Comissió del Mercat de Telecomunicacions.
Sí, doncs es creï una legislació des del lobby dels proveïdors d'internet en quan... Imaginem-nos el cas, que troben que Gifinet arriba a ser competència...
Perdoneu, a nivell de comunitat europea... Hòstia, estem dins de la comunitat europea i allà hi ha altres també lleis que s'apliquen. I alguna vegada s'ha intentat alguna cosa... la comunitat europea respalda molt aquest tipus de, recolza molt aquest tipus de projectes.
Va.
Sí, la CMT d'alguna manera és com si Gifinet a l'hora de crear el projecte hagués fet que la CMT estigués fent bé la seva feina perquè no vingués cap altre dels competidors i digués, escolta'm, aquests fos-hi una patada.
O sigui que alguna vegada sí que heu notat algun...
Però és que els passos que s'han fet a Gifi sempre han sigut sota... Com s'ha de fer? Així. Almenys les persones que ho han liderat, sobretot, perquè un exemple molt clar. A nivell d'infraestructura, ara està des de fa any i pico canviant la manera de connectar-se amb fibra. Aquí sí que és... Jo em preocuparia si fos una gran...
A Gurb vaig veure que estava muntant fibra.
Bueno, seria el mateix sistema. Anem extendint, és la nostra xarxa i així és correcte. I no ho han pogut frenar. I a més van dir, passarem per sobre els pòsters de la companyia telefònica i enviant-los una carta i esperant resposta, i és que no van poder fer res perquè van fer les coses ben fetes.
Ja, o sigui que hi ha un marc legal que us empara i esteu ben protegits en aquest sentit, sí. No? Que no pot girar la volta com han girat en d'altres àmbits.
Sempre s'ha intentat jugar brut i hi ha hagut algun... alcalde d'aquí a Barcelona, tampoc fa falta dir-ho.
Algun no alcalde volgut... d'aquí a Barcelona.
Tampoc vull dir noms, però...
Algun alcalde.
Bé, sí.
Aquí sempre els diem, els noms.
Bueno, doncs, en vez d'ajudar, doncs, el que feia era dir que era il·legal. I clar, si algun alcalde diu això, malament. I petits poblets igual. Perdó, mitjans ciutats. Petits poblets veuen que això és correcte i el que fan és ajudar, com per exemple va ser Pals o Palafrugell, que és el que jo m'he sentit ajudat, o Sant Feliu de Guíxols o Platja d'Aro, que és on jo em conec més.
Jo sempre vaig al nivell de l'usuari bàsic, eh? Sí, vull dir. Sí. I això que a nivell de municipi potser sí que no toquen tant la fibra amb tot plegat de la Wifinet en si, la llicència i el concepte, sinó amb jo la meva antena la puc ficar on vulgui de casa meva si visc en una comunitat de veïns.
Què faries amb l'antena de digital?
De tele, no?
És que no tinc ni idea, perquè ni n'he tingut ni em vull tenir.
Jo un dia vaig anar aquí a l'Ajuntament i li vaig dir, volia preguntar sobre les antenes dels teulats. I em va dir, pues, te farem una cita amb el que és l'arquitecte, no, l'enginyer d'això. I saps què em va dir? Després d'una setmana d'haver quedat, va ser molt breu la trobada. Diu, mira, només ha de ser una per tema. Si és de satèl·lit, doncs hi haurà una per a la comunitat. Si és de televisió, és una per a la comunitat.
Clar, llavors,
amb Gifi, aquí se li hauria de fer entendre, o explicar-li bé perquè ho pogués entendre bé, que un supernoda pot ser que tingui tres antenes perquè està mirant en tres llocs diferents. Llavors, és una, encara que tingui tres caps.
Tres en uno.
Sí, però seria una per tota la comunitat igual. No és allò d'anar posant al balcó, aviam... Sí, si s'ha de fer es fa, però sabem que després no ho fem bé.
Jo és que estic pensant en la meva comunitat de veïns amb 60 o 70 pisos i veig que si s'arriba a ser el cas que tinc un node aquí a prop o un supernode o
tu
així...
Tu vius molt amunt, Ramon. Tu
no, jo visc amb un segon.
Ah, jo pensava que vius més amunt, eh?
A l'àtic era l'altre pis.
Tu a DSL.
Clar, era jo de... Jo em conec com van les reunions i tot plegat i suposo que més d'un dels nostres oients ja té problemes amb els seus veïns per canviar les bústies, encara que sigui. Vull dir, per posar una antena d'una cosa de... No, és que només hi haurà una antena i haureu de passar tots per la meva antena.
No.
I llavors, clar, la comunitat de veïns ha una permís, no ha una permís...
Cridarem a l'Eloi perquè vingui la reunió de veïns i ens ho expliqui.
Sí, a mi em sembla fantàstic, però...
Jo tinc una experiència aquí a Barcelona i és cert que haig de dir que el president és un dels fans de Gifi i això ho va canviar tot. A més, aquesta comunitat havia sigut cunyat d'Índies de quan va haver-hi el ment, el famós fibra sí. òptica, al seu moment. I jo crec que ja deurien estar entrenats, perquè els hi va semblar molt bé tot el projecte. I vam tirar endavant, i vam recablejar l'edifici, i tots estan connectats entre ells en xarxa. I amb switch a giga, vull dir que entre ells es poden... Ja el nivell ja és entre veïns.
Toma.
I després surten cap a fora, no massa bé, perquè realment el problema és que no té massa visibilitat, però com a mínim ells ja estan preparats el dia que sigui sortir. I què faran? Aniran a buscar un proxy? No. De fet, ells, com a associació de veïns que són, s'han agafat una DSL, i a més això, a través de la línia de telèfon del sensor, que tots estem obligats a tenir una línia de telèfon per si hi ha una emergència, doncs coi, se li posa una DSL i és a nom de la comunitat, i utilitzen els veïns. Llavors, entre ells ja estan convertint un internet pròpiament en la comunitat. I llavors a Gifi és, doncs mira, per anar a saludar el veí de l'altre o buscar serveis extras dintre de Gifi. No sé si t'he respost, vull dir...
No, sí.
Comunitat jo, és tot que... un món, vull dir, és com un poble petit, no?
Sí, jo ho entenc.
Hi ha dificultats les que vulguis, però també hi ha opcions d'arribar a acords. Vull dir.
Jo ho estic plantejant potser pel nivell d'usuari d'aquí de districte o de barri, que molts, potser alguns viuen en cases petites o que són dos veïns, però vull dir, la majoria vivim amb això, comunitats de veïns que són xopomil. Sí. I clar, problemes d'aquests t'hi pots trobar, perquè a mi em sembla un projecte molt interessant.
Sí, explica'ls què és Gifi, va.
Però explicar-los els veïns que és el Gifi, doncs ho veig complicat.
Bueno, els hi pots posar al podcast.
Bueno, així a moda de tancament una mica l'última pregunta, que seria la visió de futur, no? De tu a llarg plaç, no? A curt, mig i llarg termini, quins objectius té Gifinet, no? I fins on creus que pot aspirar a arribar? O...
Mira, un dels grans fundadors de Gifi una vegada va dir, mira, si en aquella zona no hi ha Gifi és que no s'ho mereixen. I en part és veritat, perquè potser és que no ho coneixen, això també s'ha de ser cert.
A vegades passa,
però si no funciona, és realment que no s'han posat d'acord amb tant potencial que té el fet de que tinguis tu les opcions de fer la teva pròpia xarxa. No? Vull dir, s'ha de pensar una mica. Llavors, a partir d'aquí, la zona que creixi és perquè vol. I ara hi ha una companya que de Olot que està viatjant molt per la península.
La saludem des d'aquí, la companya d'Olot.
I...
Com es diu?
Laura.
Laura, una salutació des de l'Upamà.
S'ha començat a moure molt pel País Basc i està començant a crear molts nodes allà. Hi ha companys que han estudiat aquí a la universitat, que són doncs, un noi de Màlaga i també està creant xarxa allà. I el que veieu en el mapa és petits llocs que han començat a créixer perquè hi ha hagut algú i diu, ostres, això s'ha de fer. Pues es porten allà i a base de pues, trobar els veïns i les opcions pues, anar fent xarxa una mica. No? I els medis, bueno, el wifi també està evolucionant. Ara hi ha antenes de més caudal, però hi ha la fibra òptica, que és un gran hàndicap. No podem atrevessar carrers, però hi ha opcions potser més a poc, que després a la llarga és la nostra fibra entre els que siguem.
Molt bé. Jaume, vols dir alguna cosa?
Volia dir que això s'ha de canviar una mica la cultura. L'Eloi ha estat fent referència tota l'estona i nosaltres venim d'una cultura de consum, on som consum passiu, és a dir, que directament fiquem uns diners i ens ho donen tot fet, no? I a Gifi, com el software lliure, hi ha... aquests moviments més col·laboracionistes o cooperatius requereixen d'un usuari d'una participació, has de ser actiu, has de ser més proactiu, has de decidir què ho vols fer i per fer-ho t'has de moure una mica, vull dir...
No sempre és un mateix, vull dir, tu pots dir, ostres, això està molt bé, jo no ho sé, però mira, jo sé que aquell veí és un crac amb això dels ordinadors, li vaig explicar, i ja només ajudant-lo i estàs fent que aquell també indirectament t'ajudi i munteu una infraestructura. Llavors, no és obligat que siguem tots un friquis que...
No en el sentit de... Jo crec que requereix una petita participació, interacció de l'usuari que ha d'interaccionar...
El que deia abans era que potser una mica curiós sí que has de ser. Hi ha gent que s'ha connectat que té fibra a la porta i no vol, perquè li agrada el projecte, perquè diu, és que jo volia alguna cosa diferent i menys mal, no? Llavors, i ell és un usuari. I ha pagat un professional perquè li portin a casa. I ell, si té algun problema, truca als dos o tres tècnics que s'ha de la zona i ell és també un consumista, però, d'alguna manera, coneixedor del que té a les mans. No? Comparat amb altres companyies que dius, bueno, jo pago i que vinguin a arreglar i prou.
Bueno, sí, ja... Pues, per tant, es pot ser molt usuari bé. Passiu i actiu.
Perfecte, doncs l'important és tenir l'opció. Molt bé, gràcies Eloi per haver-nos explicat el funcionament d'aquest nou model de xarxa i així saber que podem optar a un tipus de vida.
Una última cosa,
Digue'm.
Els dijous ens trobem normalment a diferents punts de Barcelona. Ara estem localment en un lloc. Ho dic perquè és una de les coses que no ens donem suport aquí a Barcelona. Si algú té ganes de...
Dijous,
de
prendre... on us trobeu?
Normalment ens trobem a Xarxa Antoni.
I això està
a Sant Antoni.
Però a on?
Al carrer.
On és això de Xarxa Antoni? Bueno, poden trobar-ho per internet.
Hi ha la pàgina d'exo.cat on allà hi ha els punts de Barcelona. De... Aquest dijous ens trobem als Nou Gats d'aquí a Poblenou.
Ahà. Uh-huh.
També és un lloc on hi ha molt la gent activa a Poblenou, doncs fem una mica itineraris o si no, doncs, un lloc més o menys cèntric on anem movent una mica. Llavors doncs, pot venir gent i preguntar o...
Dubtes.
Correcte.
Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs ja s'ha acabat el temps. Fins i tot ens hem passat, tot i ampliar la nostra franja horària. Hem acabat aquest primer programa de l'any i val a dir que aquests estudis realment són molt amplis, tot i que hem tingut algun problema tècnic al principi. Ara ja només ens queda acomiadar-nos de tots els que han participat al programa aquesta nit, que han sigut uns quants. Primerament, acomiadar-nos dels membres de la taula que tenim avui als estudis de Radio Teneu del Clot. En primer lloc, bona nit, Jaume, eh? Ho has fet molt bé, això d'anàlisi.
Bueno, s'ha fet el que s'ha pogut.
T'ha agradat el tema, que és el teu.
Sí, sí, però haurem de tornar a parlar,
Tu sempre dius el mateix. Avui no has tret el banc, no has parlat del banc dolent, eh?
Oh. No. És que avui no m'ha tocat el banc.
Te l'he colat aquí. Bé, adéu, gràcies, Jordi. Ho has fet molt bé, eh? Visca el banc dolent.
Bona nit,
Ramon.
Bona nit, Jofre.
Bona nit, Peix, i gràcies, eh?
Bona nit a tothom.
I gràcies a Eloi de nou per haver vingut aquesta nit.
Gràcies a vosaltres, molt content d'haver vingut, eh?
Gràcies. I com no, agrair-vos a tots vosaltres que ens escolteu programa a programa i recordeu que ens tornarem a retrobar d'aquí a 15 dies, el 30 de gener, amb més temes per analitzar. Que passeu una molt bona nit i compta amb l'onada de fred i estigueu alerta perquè tornarem a tenir la lupa en mà.